per a joves d'un a 100 anys.
Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dilluns 27 de febrer, ara de seguida parlarem del més nou sobre el judici a Laura Borràs, però abans, avui, hem sabut d'un nou cas, ara d'un intent de suïcidi d'un adolescent de només 15 anys, a la Ràpita, que ens ha fet tornar a reflexionar sobre aquest estigma. Això, sumat al cas dels bessons de 12 anys de Sallent, del que fa dies que en parlem, ens ha fet adonar molts que el fet que el suïcidi hagi estat un tabú durant tants anys ara ha provocat que ens sentim una mica maldestres a l'hora de parlar-ne. Fa temps que els experts recomanen fer-ho, però a l'hora de la veritat ens costa saber com. I no és culpa de ningú, simplement no tenim prou coneixements per saber si en parlem poc, en parlem prou, o en parlem massa, si ho fem bé o si ho fem malament, encara que darrere hi hagi bona intenció. I és que si parlar de la mort ja és incòmode, del suïcidi encara ho és molt més, per no dir que al llarg de la història també ha estat d'una banda un tema que s'ha romantitzat, sobretot en la cultura, i que també ha estat d'altra banda un tema morbós, d'aquells que en moltes famílies encara es diuen veu baixa. Saps que la filla de tal s'ha suïcidat? Com si fos un secret, una cosa horrible i dolenta. Segurament el tema del pecat i de la culpabilitat en això també hi tenen molt a veure, perquè quantes vegades també hem sentit frases despectives cap a una persona que s'ha intentat suïcidar, quants comentaris hem sentit de no ha pensat prou en la seva família, és un egoista, quin covard, per què no demanava ajuda. D'aquí a una estona li traslladarem alguns dels dubtes que tenim, i no només als comunicadors, a la portaveu d'Obertament, una entitat que des de fa molts anys treballa contra la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental i també per desmuntar l'estigma del suïcidi. Com deia, no parlo només de periodistes, també de pares, de mestres, d'amics, perquè si això, parlar-ne, d'ajudar les persones que puguin tenir pensaments suïcides a evitar que ho tirin endavant, volem parlar-ne, però moltes vegades, com dèiem, no sabem com fer-ho. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45. Abans de sopar, heu de saber que... es manté la seva innocència fins al final. Aquesta tarda, en la seva declaració com a acusada al TCJ, ha assegurat que ni va fraccionar contractes ni va falsificar factures.
Hi havia uns encàrrecs, hi havia unes feines que no superaven els que té la llei, es feia amb el procediment que marcava l'administradora a la Institució de les Lletres Catalanes, i aquesta feina estava ben feta amb objectes diferents, per qüestions diferents i amb anys diferents. Per tant, en cap moment s'ha vulnerat la llei de contractes.
La líder de Junts, però, no s'ha quedat aquí. Ha derivat qualsevol responsabilitat en dos bocs expiatoris, una funcionària de la Institució de les Lletres Catalanes i també l'informàtic que va afavorir amb 18 contractes menors. Més detalls, Benet Íñigo.
Borràs ha portat la contrària a tothom. Si l'amic va confessar que a través dels contractes menors era com si treballés a l'entitat, ella respon...
De cap manera, en cap moment va ser la meva intenció, ni es va plantejar mai que l'Isaías pogués estar en nòmina de la institució i molt menys realitzar un contracte laboral encobert.
Li ha tirat floretes per justificar que l'escollit fos ell, però alhora ha deixat anar que tenia un problema amb les drogues.
M'ha dolgut molt veure com en el seu nivell de degradació s'ha presentat com un mer informat. Isaías Herrero era un artista digital, era un creador digital, premiat, reconegut.
I també ha replicat la funcionària que, com a testimoni, va dir que aquella manera de funcionar feia mala olor. Borràs, de fet, l'assenyala com la persona que decidia com fer els contractes.
Una persona absolutament rigorosa, exigent. Ella és la que em va endinsar en el que és la contractació a l'administració pública, el que és la contractació menor.
Avui, per cert, també han declarat pèrits informàtics que s'han contradit. Els de la Guàrdia Civil diuen que les proves trobades els ordinadors són fiables, mentre que els pèrits contractats per Borràs asseguren que algú ha manipulat els arxius.
A més de treure's a sobre qualsevol responsabilitat, Borràs també ha assegurat que és víctima d'una persecució política, Benet.
Exacte, Borràs diu que algú ha volgut embrutar el seu nom des de l'inici.
He conviscut durant 4 anys i mig amb aquestes acusacions que no tenien cap altre objectiu que vincular el meu nom amb el nom de la corrupció.
I que no és casualitat que tot esclati quan fa el pas a la política.
Ni en el més remot dels malsons hagués pogut imaginar que podia ser investigada. L'única raó que se'n pot acudir és amb la meva vinculació política. Llavors sí que ho veig perfectament, perquè es corresponen en tots i cadascun dels moments del que anomenem lawfare i persecució política.
També ha criticat el 155 i ha tret pit de la seva dimissió en aquell moment.
Jo no vaig voler ser cessada per M. Rajoy i vaig presentar la meva carta de dimissió.
Dimecres, últim dia de judici, quan sabrem si la Fiscalia rebaixa les penes pels altres acusats a canvi de la seva confessió.
I qui s'ha referit avui al cas Borràs és l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, i atenció, assegura que en l'època dels governs de Jordi Pujol era molt habitual que es fraccionessin contractes. De Gispert ho ha dit a Ràdio 4.
En aquella època tothom ho feia. Jo he estat molt temps a l'administració, molts anys. Vaig estar 23 anys i em consta que tothom ho feia.
En aquella època tothom feia, diu, tothom fraccionava contractes,
sí,
per no haver de treure-ho a subhasta pública,
exacte,
a concurs públic.
A concurs. A vegades tenia explicació, sí, segur que tenia explicació. A vegades no en tenia, però es feia.
I també explica que si llavors no ho va denunciar era perquè les lleis no eren tan clares. Passen 6 minuts a 8:45, demà farà una setmana del cas dels bessons de Sallent, un cas que ha trasbalsat el poble del Bages, després de saber els motius que hi hauria darrere el suïcidi. La víctima es qüestionava la identitat de gènere i també hi hauria hagut assetjament a l'escola. Avui llegim a El Periódico que l'inspector del Departament d'Educació, encarregat d'investigar el cas, ha admès que l'institut no va saber reconèixer l'assetjament cap al menor. Segons el diari, ho ha dit a la sortida d'una visita al centre, Pep Tormos.
Allà l'estaven esperant un grup de pares que li han explicat que els seus fills també eren víctimes d'assetjament per part del mateix grup d'agressors i que l'institut no havia fet res per aturar-ho. Recordem que, tot i que en un inici Educació va desvincular el suïcidi d'un possible assetjament al centre, al cap de pocs dies va activar la unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència. En el seu primer escrit pel jutge, els Mossos també van situar el bullying com una de les possibles causes, però no l'única. Recordem que les persones que tinguin pensaments suïcides poden demanar ajuda als telèfons 061 o 024.
I mentrestant, com dèiem, el Departament d'Educació ha obert una investigació interna després que un alumne de 15 anys de la Ràpita s'hagi intentat suïcidar. El pare i la mare del menor han denunciat que l'adolescent, amb autisme, patia burles a l'institut. El jove es recupera a l'hospital de múltiples fractures. Des de Tarragona, Esteve Giral.
El noi, de 15 anys, amb autisme, alumne de quart d'ESO a l'Institut de la Ràpita, es va llançar dilluns passat des del balcó de casa seva, des d'un quart pis. El pare i la mare del menor han explicat que l'adolescent patia burles i denuncien un cas d'assetjament escolar. El jove recupera a l'hospital de múltiples fractures i està fora de perill. L'alumne, en Pol, va escriure una carta de comiat. Els pares diuen que s'estava sent per sol al pati o anava a la biblioteca per no rebre les burles dels suposats companys dia rere dia. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació en paral·lel per un cas de tentativa de suïcidi, com es fan aquests casos. Fonts policials destaquen que amb la informació que tenen fins ara damunt la taula, tot i les burles, el cas no es pot comparar amb el dels bessons de Sallent.
I de tornada al cas de Sallent, l'Observatori contra l'Homofòbia demana la dimissió del conseller d'Educació per la gestió que n'ha fet. Eugeni Rodríguez assegura que Josep González Cambray ha actuat de manera esperpèntica i creu que hauria de plegar.
Jo personalment, i vull que quedi molt clar, quan dic que per salut democràtica s'hauria, jo crec que hauria de dimitir. Hauria de dimitir, però per donar-li sentit a la política, no? Perquè ens creiem que realment, perquè no pas... T'has equivocat molt. Calen depurar responsabilitats. Quan dic depurar és que algú o alguna, que no ho sé, haurien, més que dimitir, l'haurien de cessar.
I al marge d'aquest cas, l'Observatori també troba inadmissibles les paraules de Salvador Illan, que acusava l'alcalde de Terrassa de voler ser sempre protagonista, Adrià Santasusagna.
I és que Ballart ha denunciat durant molt temps insults homòfobs. L'Observatori creu que Salvador Illa hauria de fer marxa enrere i demanar disculpes en públic, ho diu el president de l'entitat, Eugeni Rodríguez.
Per un míting, per guanyar l'alcaldia, no ho sé, en quines intencions, faci aquests comentaris, a nosaltres els trobem totalment inadmissibles. Vam fer, i ja t'ho he dit públicament, nosaltres demanem i exigim una disculpa pública del senyor Illa.
El mateix Jordi Ballart ha publicat un vídeo a les xarxes demanant al líder socialista que el respecti.
Aquesta setmana hem vist realment de quin pal va el partit que vol recuperar el poder el 28 de maig. I demano, si us plau, senyor Salvador Illa, que em deixi en pau. I demano que deixi de parlar de la meva vida.
De moment, però, Salvador Illa no n'ha dit res sobre aquesta polèmica.
20 minuts per les 9. Aquest matí a algunes zones del país on és molt poc habitual que hi nevi. S'han despertat amb una bona enfarinada durant gran part del dia, que hem tingut una pausa, però aquesta tarda ha tornat a nevar en cotes molt baixes. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit, sí,
A veure, quina és la situació ara mateix, Martí?
Més tranquil·la. Parlem d'enfarinades que han donat pas a una jornada més tranquil·la i ara aquests flocs de neu que cauen de manera feble, testimonial, per exemple, a la zona de la Serra de l'Albera, a prop del Cap de Creus, zones altes de l'Alt Empordà, a partir d'uns 200-300 metres d'alçada. També feia una estona que nevava al Tibidabo. Tornava a nevar a la Serra de Collserola, tot i que no tanta intensitat com ho feia ahir la nit perquè acabés agafant, o sigui que ara aquest ruixat ja ha marxat de la zona de Barcelona, però sí que les muntanyes del Penedès, entre l'Alt Camp, l'Anoia, l'Alt Penedès, fins i tot el Baix Penedès, doncs a partir d'uns 200-300 metres ja està nevant, però són nevades, això, febles, intermitents, testimonials, no han de portar problemes, no esperem enfarinades a curt termini, però sí que aquesta nit estem pendents a veure si acaba entrant un nou feix de precipitació des de la zona del Mediterrani, des de l'Empordà, i creuar cap a les comarques de Barcelona i la Catalunya central aquesta nit matinada.
Per tant, pot ser que nevi aquesta nit?
Podria ser, però ja no cota zero. No cota zero, parlem a partir d'uns 200-400 metres. Per tant, tot el que és l'interior de les comarques de Barcelona pot tornar a nevar, també allargant-se cap al Camp de Tarragona, i ara, als vols de les 11, mitjanit, doncs pot nevar a les comarques gironines a partir d'uns d'això, 200-400 metres. No creiem ja arran de mar, però està fent molt fred, les temperatures estan caient en picat, no ho podem descartar del tot, tot i que la possibilitat de neu a cota zero cada cop és més baixa, i era sobretot ahir. En aquest sentit, tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per la neu d'aquesta nit a les comarques de la costa prelitoral, fregant des de l'Empordà, després comarques de Barcelona i finalment Camp de Tarragona. Demà, matinada a matí, aquesta possibilitat ja cada cop s'esvaeix més. I després també hem d'estar pendents de l'estat del mar, perquè es complica molt a la Costa Brava, Alt i Baix Empordà, onades que poden superar, ja han superat de fet els 2,5 metres d'alçada a la zona de l'Estartit, i es manté aquest temporal de mar molt dur, amb vent intens, la tramuntana i el mestral als dos extrems del país, però sobretot al nord del Cap de Creus, i una de les zones complicades també del Mediterrani està sent i serà demà les Balears. Mallorca, en especial aquesta illa, doncs està nevant-hi amb moltes ganes al sector de tramuntana a partir de 100-200 metres, fins i tot pot nevar aquesta nit a la mateixa capital, a Palma.
Per tant, seguirem de prop tota aquesta situació, però el que sí que ens deies, Martí, o pel que interpreto, el plat fort sembla que sí que hauria passat.
El plat fort ha passat, com a mínim, pel que fa a nevades en llocs on és realment molt poc habitual, Collserola, no hem de repetir aquestes imatges de les cocapitals del Vallès Occidental enfarinades d'aquest matí. A Terrassa no ha de tornar, en principi, a emblanquinar. Si ho acaba fent, doncs serien quatre flocs. No s'esperen nevades importants, però es manté aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquestes comarques del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, per aquesta nit i matinada.
Gràcies, Martí. D'aquí una estona ens actualitzes la resta de la previsió meteorològica. Fins
perfecte,
ara.
Fins ara.
2:45. Relacionat encara amb això, també el govern decidirà demà si decreta zones d'excepcionalitat hídrica i si buida finalment el pantà de Sau. Són les mesures que valora l'Agència Catalana de l'Aigua per fer front a la sequera, tal com us va avançar ahir RAC1, la situació d'excepcionalitat que reduiria el volum d'aigua per habitant a 230 litres al dia. Es limitaria també el rec només al mínim perquè els arbres i les plantes sobrevisquin, i també es prohibiria netejar els carrers amb aigua potable. Esquerra assegura que el govern no es quedarà de braços plegats. La portaveu Marta Vilalta diu que ja han fet feina.
És veritat que en els últims anys s'han fet els deures, s'ha invertit en desalinitzadores, s'ha invertit en potabilitzadores al nostre país, hi ha projectes nous de regeneració de l'aigua que també són molt interessants i que haurien també doncs, de ser cada vegada més rellevants, i per tant, davant de tot això, és evident que el govern ha d'actuar, així ho farà.
En canvi, la portaveu del PSC, Elia Tortolero, critica que no s'ha fet res en l'última dècada.
El govern de la Generalitat porta 10 anys d'inacció en el tema de la sequera, i el que és més greu és que durant l'últim any no ha pres cap mesura per poder pal·liar els efectes de la sequera. Per tant, seguirem treballant i seguirem reclamant a la Generalitat, al govern de Catalunya, que es posi les piles i es posi a treballar en aquesta qüestió.
I a Barcelona, de Colau assegura que si la situació empitjora aplicaran les mesures que calgui a la ciutat. Ho deia aquest matí al món a RAC1.
Nosaltres ens coordinarem amb l'ACA i farem el que s'hagi de fer, evidentment. Vull dir, em preocupa moltíssim la situació de sequera, que ja fa temps que sabem que està sobre la taula. Jo sé que dins del que cap, Barcelona està molt bé ben preparada, no? I que ja actualment, per exemple, el rec no es fa mai amb aigua de boca, sinó que es fa amb aigües reutilitzades i reciclades, no? Per tant, hi ha un cert marge. Però evidentment, si la situació s'agreuja, doncs haurem d'entrar amb les mesures que calgui.
I mentrestant, els experts asseguren que caldrien fins a 3 o 4 mesos de pluja ininterrompuda per combatre la sequera extrema. El tècnic de l'àrea de recerca del Servei Meteorològic de Catalunya, Vicent Altava, avisava també al Món-RAC1 que si no hi plou aviat, les restriccions seran una realitat.
I ara, aquest últim episodi de precipitacions, que tothom està esperançat, sí que és temporal de fred, diguem, però la precipitació se quedarà més mediterrani cap a l'est, als Balears. Llavors tenim una altra oportunitat, que seria la segona finestra climàtica, que seria del 15 de març fins al 15 de maig, que llavors, si ahir ja no plou, jo crec que les conseqüències són evidents.
Segons Altava, la sequera actual no és tan intensa com la del 2008, però recorda que fa 2 anys que dura i que no dona treva. I d'altra banda, aquesta hora els bombers treballen per apagar un incendi que crema en una indústria de pneumàtics a Sant Boi de Llobregat. El foc no ha causat ferits i ja està estabilitzat. Tot i això, Protecció Civil manté en prealerta el Procicat i recomana als veïns dels barris propers que si veuen fum no surtin de casa.
La recomanació afecta els districtes de Fonollars i la Muntunyeta de Sant Boi o el barri de la Riera Cornellà de Llobregat. Mentrestant, els bombers continuen treballant des de l'exterior de la nau per apagar els punts calents que encara hi ha a l'interior. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Gerard Morales.
Hi ha hagut part de la coberta que ha col·lapsat. No ha adoptat una estratègia defensiva perquè a l'arribar ja el foc estava totalment desenvolupat. Llavors estem treballant des de fora i cap endins. O sigui, el que estem prioritzant és no posar en risc el nostre personal que està treballant.
En les tasques d'extinció hi treballen una cinquantena de bombers.
I atenció a les persones de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, perquè demà al matí s'hi farà la prova pilot del sistema d'alertes de Protecció Civil a través dels telèfons mòbils. Es farà un enviament massiu de missatges a tots els dispositius intel·ligents. Des de Lleida, Julen Andrés.
A partir de les 11 del matí, els telèfons mòbils que es trobin a la demarcació, encara que sigui de pas, rebran el missatge. No es tracta d'un SMS normal, sinó que a la pantalla del dispositiu apareixerà un missatge emergent encapçalat pel text alerta presidencial o alerta protecció civil i acompanyats amb un so estrident que no s'aturarà fins que l'usuari premi la tecla. S'enviarà en català, aranès, castellà i anglès. Es demana que els usuaris responguin una enquesta per comprovar l'efectivitat del sistema, ja que no registren ni els telèfons que l'han rebut ni cap dada personal. Es tracta de la primera prova de les 4 que es faran al territori català. El sistema està en marxa des de l'1 de febrer i en un cas real, per enviar el missatge, l'alerta s'hauria de marcar en una emergència amb un pla de protecció civil de la Generalitat activat.
8:47, dia de presentacions avui al Congrés Mundial de Mòbils, que ha començat a la Fira Gran Via. Fins divendres s'hi esperen més de 80.000 congressistes. Aquesta edició ja té la grandària dels grans congressos prepandèmia. Les grans marques de telefonia mòbil ensenyen els seus últims dispositius al mercat i cada cop guanyen més pes les experiències de realitat virtual. Montse Martí.
Les experiències immersives guanyen pes al mobile i el sector assegura que aviat formaran part del dia a dia. Olorar, per exemple, la gespa del Camp Nou o assistir de forma virtual a un concert del grup Izal són algunes de les propostes de realitat virtual de l'expositor del Mobile World Capital. El seu CEO, Francesc Fajula, explicava a RAC1 fins on et permet arribar a l'experiència.
Una és que podràs viure un concert d'Izal, l'últim concert que va fer Izal, des del punt de vista del cantant. I notaràs ja no només la música i la visualització, sinó que notaràs l'atenció, la pressió dels altaveus. Notaràs l'olor.
De mòbils, Samsung porta el seu Galaxy S23 al mercat des de fa poc. Xiaomi hi porta el seu Xiaomi 13, que han batejat com a obra mestra i que la seva versió Pro permet carregar el mòbil en només un quart d'hora. En parlava RAC1 el seu portaveu Fabio Arena.
No hay vuelta atrás cuando pruebas esto. Es decir, si tú te acostumbras a cargar tu móvil en 15 minutos, es que no hay vuelta atrás. No lo vuelves a cargar nunca por la noche. Llegas ràpidament a casa i en 5 minuts tens quasi un 50% de carga.
Els mòbils Nokia al mercat, els últims 3 també es poden veure al mobile, no es fa Nokia, sinó una empresa independent, la finlandesa HMD.
Hi ha alguna cosa, Montse, que t'hagi cridat l'atenció en aquest primer recorregut pel mobile?
Per exemple, les ulleres d'Oppo, que encara no estan al mercat, però asseguren que aviat arribaran. Són aparentment unes ulleres normals, es poden fins i tot graduar, però permeten, des de la traducció simultània d'un idioma, escoltar música com si es portessin cascos, a fins i tot funcionar com a GPS. Ens les ha posat José Galán, responsable de producte.
Imaginaros, yo voy con las gafas puestas, voy en mi bicicleta y tengo el GPS para llegar a cualquier sitio. No necesito de una pantalla, no necesito del móvil, no necesito Yo estoy mirando al frente, estoy viendo totalmente el panorama, estoy visualizándolo todo perfecto y tengo la información que simplemente me añade información a lo que yo estoy viendo.
Per cert, el primer dia de congrés ja s'ha posat la data a l'edició de l'any que ve. Es farà del 26 al 29 de febrer.
Ara bé, el Congrés Mundial de Mòbils, no hi poden faltar tampoc les presentacions de telèfons, tot i que sembla que cada cop en són menys. Avui s'han donat a conèixer els nous models estrella de Honor. El Víctor Endrino els ha anat a veure.
Honor és una antiga filial de Huawei que ara com a empresa independent, o això diuen, presenta la sèrie Magic 5, amb el Magic 5 Pro al capdavant, un telèfon dissenyat amb inspiració gaudiniana que destaca per la seva fotografia computacional, zoom de 100 augments i especialment un processat molt ràpid de fotos nocturnes. A més, és el primer mòbil que estudia el cicle circadià de l'usuari i el prepara per dormir millor a la nit, ajustant progressivament la lluminositat. Ho explica el cap de producte d'Honor Iberia, Jesús Domínguez.
También maneja lo que es el ciclo circadiano, que básicamente consiste en manejar nuestro ciclo de sueño en base a cómo va corriendo el día desde que nos levantamos, cómo se adapta la luz en base a nuestra actividad.
Això fa que a l'hora d'anar a dormir aconseguim acumular un 20% més de melatonina i que en nombres pràctics tinguem mitja hora més de son de qualitat al dia. També hi ha presentat l'Honor Magic BS, el primer plegable que comercialitzen a Occident seguint la tendència de la majoria de grans marques.
Trobareu més informació sobre les presentacions del Congrés de Mòbils a RAC1.cat. I encara dins el Mobile, avui s'ha anunciat un acord històric entre 21 empreses de telecomunicacions que busca desmuntar el domini de Google i d'Apple. Aquesta nova iniciativa d'Open Gateway permetrà que els desenvolupadors d'aplicacions puguin llançar les seves aplicacions més enllà d'aquests dos grans gegants tecnològics. L'objectiu és que hi hagi més igualtat de condicions al mercat, Judit Vila.
L'Open Gateway obre la porta al disseny d'aplicacions més enllà dels dispositius d'Android i iOS. Les 21 operadores el que han fet ha estat signar un acord on es comprometen a integrar les seves xarxes perquè tinguin accés tots els operadors i que, per tant, es puguin desenvolupar les apps en obert. L'expert de la Universitat Pompeu Fabra, Miquel Oliver, explica a RAC1 que l'objectiu és equilibrar la competència, però pronostica que la proposta tindrà un èxit relatiu.
És intentar incentivar que hi hagi més competència, posar-ho fàcil perquè petits creadors d'apps o de solucions específiques ho puguin fer sense haver de passar per les grans plataformes de Google i Apple. Tindrà un èxit relatiu, no crec que tingui un gran èxit, no? Però sí que és un argument nou que posen sobre la taula per donar més valor i donar més rellevància en aquesta aliança que tots just acaben de presentar.
L'acord, que compta amb el suport de grans empreses com Telefònica, Orange o Vodafone, també suposa que les companyies puguin començar a monetitzar la xarxa 5G i que arribin a un mercat potencial de gairebé 4 milions de clients.
Tot plegat enmig d'un Mobile que ha tingut una inauguració institucional marcada pels gestos. Pere Aragonès, que ha evitat la foto de l'encaixada de mans amb el rei Felip VI i Pedro Sánchez. Ada Colau tampoc ha estat l'anomenat bes a mans, tot i que després sí que ha fet part del recorregut per la fira amb el monarca, Sílvia Solanes.
Ha estat una entrada a dos temps, primer Pere Aragonès i després Pedro Sánchez, que ha esperat i rebut el rei. Tot i no coincidir l'entrada, sí que ho han fet a l'auditori. Un segons fons de la fira s'han saludat i s'han fet la tradicional fotografia de família. Salutacions al marge, el que ja no es debat aquest any és que Barcelona és i serà la seu del Mobile. Així ho celebrava Colau al món a RAC1.
A totes les entrevistes, no? el CEO, el John Hoffman, sempre ho diu, que ja fa molt de temps que els seus congressistes no diuen que van al Mobile, sinó que diuen que van a Barcelona. I, per tant, ells tenen molt assumit que aquest congrés va créixer i es va consolidar aquí. Ells obertament ho diuen, que per ells ja Barcelona és casa seva i la vocació és de permanència.
Pere Aragonès, a la inauguració que ha fet des de l'Estand Catalunya, també ha posat en valor les inversions al sector.
Estem jugant en el top 10 de la Lliga Mundial en aquest àmbit. I per això tot aquest sector que nosaltres acompanyem, el de l'economia digital, està en plena efervescència.
Un aragonès que ja ha posat xifres detalla que fins a 100 multinacionals han ubicat el seu hub a Catalunya, cosa que suposa, diu, un impacte de 1.500 milions per l'economia catalana.
Primer dia de Mobile i també primer dia de cues per arribar-hi, sobretot a la carretera. Molts usuaris del Congrés s'han queixat a primera hora del matí del trànsit per moure's per la ciutat. Alguns usuaris han denunciat que han trigat una hora i quart per anar des de Plaça de Catalunya, de Barcelona, fins a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. 6 minuts per les 9, al Congrés dels Diputats, Vox ja ha registrat la moció de censura contra Pedro Sánchez. El candidat és l'economista i excomunista, Ramon Tamames, que accedeix a liderar la iniciativa amb un únic objectiu, que es convoquin eleccions generals a Espanya el 28 de maig. Això sí, en cap cas prosperarà perquè només hi votaran a favor els diputats de la ultradreta. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Santiago Abascal admet que la moció de censura serà un fracàs perquè no prosperarà, però sosté que s'ha de posar en evidència Pedro Sánchez i acaba denunciant que els socis del PSOE han acabat convertint el Congrés dels Diputats en un prostíbul.
Nosotros lo que queremos es rescatar al gobierno y no tenemos ninguna duda de que de nuevo este gobierno se va a retratar el día que esta moción sea debatida y votada con el apoyo de los enemigos de España, de los aliados de Putin y de Maduro y, por cierto, de docena y media de diputados que han convertido este Congreso en un lupanar.
Diu més que no es pot criticar el candidat Ramon Tamames per tenir 89 anys perquè això serà un homenatge a l'herència de la gent gran, a la concòrdia i als valors que ataca el mateix Pedro Sánchez. La moció es debatrà a partir del 15 de març. La mesa del Congrés en fixarà data entre demà i dimarts que ve.
Com deien, però, la moció de censura no tirarà endavant perquè el PP ha confirmat que s'abstindrà. Els populars insisteixen que el moviment de la ultradreta és un error perquè dona aire a la Moncloa. De fet, el govern espanyol ho veu com una oportunitat. També des de Madrid, Arnau Mañé.
El PP torna a criticar que Vox porti la moció de censura al Congrés. Consideren que és una decisió electoralista que, segons el portaveu dels populars, Borja Sémper, beneficia Pedro Sánchez.
En el momento de mayor debilidad del gobierno, en el momento de mayor debilidad de Sánchez, Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente Sánchez. Es un balón de oxígeno. Cada día que pasa nos reafirmamos más en el absoluto error que supone esta moción.
I efectivament, des del govern espanyol consideren que amb la moció de censura el PSOE podrà treure pit de la feina feta. La ministra socialista María Jesús Montero, a més, critica que el PP balli l'aigua a Vox.
Tira la piedra y esconde la mano. El señor Feijó ha terminado adelantando a Casado por la derecha. La abstención es una posición activa ante la crispación y ante la antipolítica que practica la ultraderecha.
A hores d'ara, per cert, alguns partits com Esquerra i Podem debaten com passar de puntetes per la moció de censura i evitar així entrar al joc que planteja la ultradreta.
D'altra banda, la Unió Europea i el Regne Unit han arribat a un acord sobre el protocol d'Irlanda del Nord, 3 anys després del Brexit. L'anomenat acord de Windsor, que reforma la situació duanera entre Irlanda del Nord i la Gran Bretanya i que havia quedat poc definida. El pacte l'han escenificat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak.
L'objectiu és facilitar el comerç entre el Regne Unit i Irlanda del Nord. Es farà amb un sistema de línies verdes i vermelles. Ara, les mercaderies que transportin entre Irlanda del Nord i el Regne Unit entraran per la línia verda amb menys controls i burocràcia. En canvi, el comerç amb altres països de la Unió Europea passarà per línies vermelles i sí que se sotmetrà als controls habituals. A més, els béns disponibles al Regne Unit, inclosos els medicaments, també estaran disponibles a Irlanda del Nord. Finalment, l'acord de Windsor també diu que el Parlament d'Irlanda del Nord podrà vetar que les regles comercials de la Unió Europea s'apliquin al seu territori. Tot i això, von der Leyen ha recordat que el TGUE continuarà tenint l'última paraula.
I atenció a això, les homilies d'Organyà no és el text més antic escrit en català, com es creia fins ara. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han descobert que n'hi ha un d'anterior. És el llibre dels jutges de la Seu d'Urgell. Avui han presentat un estudi que confirma la descoberta, Bàrbara Padilla.
Els investigadors Jesús Alturo i Tania Lash han conclòs que el llibre dels jutges es va copiar entre el 1060 i el 1080. Això és un segle abans del que s'havia fixat fins ara i, per tant, es converteix en el testimoni més antic que es conserva en català. El segueix com a text més vell les homilies d'Organyà, del 1220. Ho explica Lash.
Aquest llibre dels jutges de la Seu d'Urgell avui per avui seria el text més antic íntegrament escrit en llengua catalana, és aquesta còpia, que nosaltres la fem copiada a Organyà i que la mà probable que va posar per escrit aquesta còpia, doncs és aquest Prevere Travell.
La investigació, durant la qual s'han analitzat milers de manuscrits, es recull al llibre Lletres que parlen.
Menys de 2 minuts per arribar a les 9, les dones de fins a 29 anys, també les que visquin en situació vulnerable o bé les que hagin acabat d'avortar, poden demanar gratuïtament mètodes d'anticoncepció de llarga durada. Són els DIU o els implants subdèrmics. En total, són 600.000 dones que, si volen, ja hi tenen accés. Només cal que ho demanin al seu ginecòleg, Laia Colomer.
Sí, Catalunya és la primera comunitat de tot l'estat que ofereix aquests mètodes anticonceptius en de franc. Normalment els diu costen 100 euros i els implants subdèrmics 60. Per ara ja hi tenen accés 3 col·lectius de dones, les que tenen 29 anys o menys, les que viuen en situacions complicades, ja sigui econòmicament com també per ser víctimes de violència, i també les que hagin avortat. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, explica que d'aquí a 4 anys es vol haver estès a tota la resta de dones en edat fèrtil.
És la millora de la salut de les dones, és garantir el dret al propi cos, i això vol dir poder decidir quan ens volem reproduir o no, vol dir poder planificar millor els nostres embarassos, vol dir també evitar els embarassos no desitjats.
Els diu durant 5 anys i l'implant subdèrmic 3. En els últims mesos ja s'ha començat a oferir en alguns ambulatoris i més de 2.700 dones l'han demanat.
Les 9 de la nit a Barcelona, IKEA obrirà 2 noves botigues urbanes al mig de la ciutat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La multinacional sueca que invertirà 10 milions d'euros.
La primera botiga se situarà al número 532 de l'Avinguda Diagonal, en un local de 1.500 metres quadrats i s'hi exposaran 2.500 productes. El segon establiment s'obrirà al centre comercial Westfield Glories, tindrà 1.600 metres quadrats en una única planta amb una oferta similar a la de la Diagonal.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Cultura, els hàbits de lectura que es van agafar durant la pandèmia es van mantenir també l'any passat. D'aquesta manera, l'Estat arriba a la mitjana europea de lectura i ara hi ha un 65% de la societat que llegeix habitualment. Això són 5 punts més que l'any 2012. Són dades del baròmetre de lectura.
Si s'inclou la lectura de còmics, el percentatge puja fins al 69%. La meitat dels espanyols llegeixen cada setmana i el 35% no ho fa mai. Una tendència que es repeteix des de fa 10 anys i és que les dones llegeixen més que els homes, concretament 10 punts més. Una altra dada que surt d'aquest informe és que a Madrid i Catalunya els estudiants lideren els grups de lectors. A Madrid, el 74% de la població llegeix per oci i a Catalunya el 68%. Pel que fa a la forma de lectura, només un 30% llegeix e-books i els audiollibres han deixat de créixer.
I en música, Albert Pla confirma concert al Festival Estiu de Castelló d'Empúries i Empúria Brava i ho farà al costat del guitarrista Diego Cortés. Sé
que gràcia, la dama de la guadaña.
I també hi actuarà Manu Guix. Són els primers noms confirmats del festival que es farà del 3 al 9 de juliol. Les entrades es posen a la venda demà a les 9 del matí. Quan passen 2 minuts de les 9, els esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Aquest vespre la FIFA que entrega els premis de Best als millors futbolistes del 2022.
Sí, en categoria femenina la blaugrana Alexia Putellas opta a repetir guardó, mentre que en categoria masculina es disputen aquest reconeixement Leo Messi, Kylian Mbappé i Karim Benzema. En la categoria de millor entrenador els finalistes són Carlo Ancelotti, Lionel Scaloni i Pep Guardiola.
Doncs marxem cap allà, corresponsal de RAC1 a París. Laia Forés, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs tot just ara comença la gala a l'entrada. A la catifa verda els protagonistes han preferit no parlar. Hem vist entrar Alexia Putellas al costat de Joan Laporta, que només s'han aturat davant dels fotògrafs. La jugadora del Barça és una de les candidates a ser coronada aquesta nit com de Best, com la millor jugadora de la temporada passada. Putellas ja va guanyar l'any passat aquest premi de la FIFA i, si repeteix, serà la primera jugadora que és la millor durant 2 anys consecutius. Com a millor jugador, el favorit per ser considerat de Best és Leo Messi, que competeix amb el seu company del PSG, Kylian Mbappé, i amb el madridista Karim Benzema. Aquest premi de la FIFA té en compte l'any 2022 i, per tant, el Mundial que va guanyar l'Argentina tindrà un pes important i serà difícil que el jugador, l'exjugador del Barça, se li escapi al guardó. Per cert, que el Real Madrid ha boicotejat aquest acte de la FIFA perquè no li ha agradat que entre els seus jugadors hi hagi pocs nominats.
Gràcies, Laia. Doncs estarem pendents també al llarg del 9C d'aquesta entrega als premis de BES. I d'altra banda, notícia d'avui, Robert Lewandowski, que serà baixa pel clàssic de la Copa de dijous.
El polonès té una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra i, malgrat que el Barça no especifica el temps de baixa, tot apunta que estarà unes 2 setmanes sense poder jugar. Per tant, s'espera que pugui estar disponible pel clàssic de Lliga del 19 de març.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Aquest vespre es tanca la jornada del cap de setmana primera amb el Villarreal-Getafe, en joc al minut 4 de la primera part amb 0-0 al marcador. Fora del futbol, avui hem sabut que Sabadell acollirà la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es disputarà els dies 31 de març i 1 d'abril. Les semifinals la jugaran el Sabadell contra l'Horizonte i el Mataró contra el Dunaibaros, i tot plegat el mateix dia que el circuit de Barcelona, Catalunya, ha anunciat un canvi de configuració en el seu traçat per la Fórmula 1. El proper Gran Premi serà sense la xicana, tornant al traçat original en els seus dos darrers revolts.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I tornem a fer un repàs al temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit de nou.
Bona nit.
Encara està nevant o no?
Està nevant encara en algunes comarques, en alguns punts són nevades febles en general, ruixats molt més irregulars que no pas ahir, però es presenten aquestes nevades anecdòtiques en cotes baixes, 200-400 metres, ara mateix entre el Pla de l'Estany, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, probablement també al voltant de les Guilleries, Collsa Cabra ja hi comença a nevar una mica, a les muntanyes de l'Alt Empordà, entre l'Alta Garrotxa, l'Alt Empordà, la vessant francesa també, cap al Ripollès, i alguns ruixats també de neu de nou al massís del Garraf, que ha estat un dels epicentres de la nevada aquesta passada matinada. També ho ha estat la zona de Sant Llorenç del Monilobac, aquí ara no hi neva, però atenció, la nit encara ens porta previsió de neu. Ruixats poc importants. No esperem de nou una nevada que emblanquini la serra de Collserola, perquè aquí la costa de neu ja tira cap amunt, cap als 400-500 metres, però terra endins a l'interior encara pot nevar només 200-150 metres aquesta nit i matinada, perquè fa molt fred, està baixant molt la temperatura. Tenim tot el país pràcticament per sota dels 5 graus, fins i tot al centre de Barcelona 4-5 graus ara, fa molt fred realment, i a la que marxem terra endins, doncs, temperatures sota zero ja a moltes capitals interiors, i per suposat per sota dels 10-15 sota zero a la serralada pirinenca. Però demà ja més tranquil·litat, o sigui que l'episodi de cotes baixes de neu va acabant, però encara amb l'ull posat aquesta nit, perquè pot nevar a prop de la costa ja 400-500 metres sense emblanquinar, i a l'interior sí que, doncs, en aquest sentit tenim un avís que per sobre dels 400 metres, comarques que van de Barcelona cap a Tarragona, doncs es pot reactivar aquesta nevada, però ja zones més interiors i de muntanya.
No sé, Martí, si es pot veure una miqueta més enllà, si cap a finals de setmana hi haurà algun altre canvi o pujaran baixant les temperatures, encara és massa aviat.
S'anirà recuperant la temperatura. El que tenim clar és que no serà una recuperació clara. Per tant, el fred està garantit tota la setmana, inclús quan s'acabi aquesta injecció d'aire fred que ara tenim molt potent al Pirineu, aquest fred s'instal·larà a cota baixa, i possiblement les properes dues o tres nits farà més fred a les valls, a les fondalades de l'interior i a la mateixa línia de la costa que no pas ara. I després amb el temps anirà millorant, sense fer net del tot, però no esperem ja episodi de neu a cotes baixes, més estones de sol de cara a mitjans de setmana.
Gràcies, Martí, d'aquí a una hora ens ho tornes a actualitzar tot.
Vinga,
plegat.
Perfecte.
Fins ara.
Fins ara.
Passen 7 minuts de les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dilluns 27 de febrer, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona nit, Enric.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, molt ben ambientat aquí.
Has vist amb aquesta llar de foc que tenim aquí a la pantalla?
Sí.
A veure si el Lluís Carrasco... Exacte, anava a dir, Lluís, vigila, no et cremis, que tenim aquí la televisió amb la llar de foc. Vigila, tu que et deixes la jaqueta tota la tertúlia, vés en compte.
Fantàstic, fantàstic.
Bueno, Lluís, ja et dono per saludat,
Saludat, sí.
Bona nit, també.
Jo crec
que Isabel...
Crec que en Lluís m'hauria de canviar lloc. A mi que m'agrada estar sempre
sí, oi?
I és molt fredolica.
No, però si és veritat, Isabel, que fa aquest ambient, no?
Explicava l'Enric abans que tenim uns amics que l'altre dia la seva dona ens explicava que a vegades arriba a casa seva i es troba el seu marit veient un poc, i li diu, però què fas? Diu, m'acompanya. I dius, vale, doncs bé, no, si t'acompanya, doncs que res.
No, i ho explicàvem un dia, que la majoria d'aquests vídeos que pots trobar, doncs, a YouTube, o això és un canal de televisió, que estan així tot el dia amb aquesta flama aquí encesa, amb aquesta xamaneia,
és que és de les
són
coses
imatges
que
reals.
T'hipnotitza,
Sí, però és que més...
Pots estar minuts i minuts i minuts.
Si estiguessis aquí una hora, veuries que aquest tronc es va consumint. Ah. És a dir, no és que sigui un bucle que no passi res i que d'aquí a 10 minuts estigui igual. No, no, si ens quedéssim... Mira, de fet, si voleu quedeu-vos amb la imatge que hi ha ara, ja sé que és complicat, sobretot, Lluís, tu, que estàs d'esquena,
Bueno, bueno.
Però segur que quan marxeu de la tertúlia, el tronquet aquell d'allà baix a la,
sí,
a la dreta, ja veureu com estarà... més petit.
I després ressorgeix de les cendres.
Eulàlia, què tal?
Com va?
Avui he fet una presentació molt mal feta perquè
ja
m'heu anat sorgint aquí.
Ja ens coneixen.
Sí, exacte.
Tot bé? Cada dilluns.
Heu vist la neu o no?
Jo no.
No, eh?
També t'he de dir que jo ahir ja feia una olor d'aquesta que fa quan els pixapins ens emocionem amb el tema neu. O sigui, feia una pinta ahir de tothom, bueno, a la feina, bueno, si demà no podem arribar, no? I després avui jo he mirat la finestra quan m'he llevat a quarts de vuit i res, he vist una mica... És que no hi havia ni neu a Barcelona, hi havia... Res, el terra estava humit.
Home, però Collserola sí que es veia una mica.
Sí, però des de que...
Jo no tothom aquest matí vistes, ha anat ràpid a penjar fotografies de Collserola.
I jo que soc fredolica, bueno, avui vaig abrigada, també s'ha de dir, avui vaig amagadament abrigada, però no hi passa fred
avui. Vas amb capes,
avui.
També?
Sí, dispensable.
Enric, has vist la neu, tu,
sí,
o no?
Sí, l'he vista. El que passa és que...
Però de debò l'has vist?
Sí,
és que m'has dit un l'he vista, com
no,
volem
no,
dir.
No,
l'he vist en les fotos.
Jo, que sabeu que sóc del Maresme, a Arenys, sí. Apenes ha fet res, vale? Llavors, venint, he vist que la neu ha caigut de l'Ella,
sí.
O sigui, on era molt més visible era de l'Ella cap a baix. És a dir, a l'Ella, Badalona, Barcelona, Collsacreu, Collserola, perquè Collsacreu és d'Arenys de Munt, Collserola, i després companys que venien del Baix Llobregat també han fet la serralada litoral.
Pel Garraf, Nevada. No? Que també...
Però vaja, tot això és molt decoratiu, perquè s'ha hagut de guardar ràpidament aquesta foto... perquè quarts de 12 ja estava tot desfet.
Ja no quedava res, sí, Lluís.
No res.
No l'has vist tampoc,
jo,
eh?
Jo sí, una mica, sí, perquè visc a la part de dalt de Barcelona i ha caigut una capa molt...
Allò xineta. De dir, per poder dir-ho sí, just, no?
A més, ara els hi explicava que m'agrada l'esquí de muntanya i vigilem moltíssim els models, els diferents models, el GFS, l'ERUM, etc, i mirem els hectopascals i els geopotencials, i sóc bastant meteofriqui.
Carai!
Per tant, aquesta matinada m'he aixecat 3 o 4 vegades...
Tenies amagat, això?
Per veure si queia o no queia neu, i, bueno, sí, he vist aigua neu, però no ha arribat a agafar.
Doncs mira, has fet igual que els nostres meteoròlegs, perquè el Martí Oliveres i la Mònica Usart avui, que han estat tota la nit, que tenien alarmes posades per veure si anaven avant o no, vull dir que...
Pues sí.
Et podries apuntar al seu grup que tenen de WhatsApp i així els hi passes també.
Hem estat pendents, però com sempre Barcelona ens ha fet la guitza i aquests 2 graus per culpa de la contaminació sempre ens fan molt de mal.
Vaja, Isabel, tu que sempre dius que passes tant de fred i això, suposo que la neu tampoc no et fa molta gràcia, no?
És a dir, bueno, m'agrada una estoneta veure-la, però anar ja a xupluc ràpidament i avui deia l'Eulàlia que ella, doncs, va... com ho has dit, sutilment abrigada o com ho has dit?
Com ho he dit, ara no sé.
No sé, però era el concepte d'aquest.
El concepte d'aquest, no? Jo vaig, evidentment, molt abrigada i el que deia en Lluís quan ha parlat de tot això que ha parlat, per mi era com ciència-ficció. Ara quan estava dient de tots aquests paràmetres meteorològics, jo deia, bueno, és com si m'estiguessin parlant de ciència-ficció. Ho desconec absolutament.
En fi, que el Martí ens ha dit que potser sí que aquesta nit, que en alguns llocs ara està nevat ni això, doncs sí que pot ser que nevi en alguns indrets, però vaja, que ja si el plat fort havia de ser aquesta nit passada, doncs el que pugui fer avui serà força testimonial, així que
sí,
Lluís, em sap greu, eh?
Les temperatures són semblants, però la precipitació serà molt més minsa que la d'ahir.
Veus? I per què volem el Martí si tenim aquí el Lluís que fa la previsió perfectíssimament?
Jo li proposaria, no parlem més de política, que el Lluís parli de meteorologia.
Que d'això no discutirem.
Exacte.
Mira, falten 2 minuts per 1:15 de la nit, si em despisto estarem tota l'estona parlant del temps, així que fem una pausa i quan tornem sí que parlarem una miqueta de política. Fins ara, va.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de veure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1, tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El món del màrqueting digital té per davant reptes apassionants, però estem preparats per afrontar-los? ESIC et convida a participar en el primer bootcamp de màrqueting digital on podràs entrenar-te amb la tecnologia més utilitzada. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona per a fer-li un gir radical a la teva carrera professional en 2 mesos.
A RAC1, no ho sé. Amb Anna Ballonesa.
Un quart de 10 de la nit, com dèiem, parlarem una estoneta també de política, perquè avui Laura Borràs ha parlat en el judici que des de fa dies s'està celebrant a Barcelona. Laura Borràs, que com era d'esperar, evidentment, ha mantingut la seva innocència i, de fet, ella ha insistit que ni va fraccionar contractes ni tampoc va falsificar factures. De fet, també ha carregat part de les culpes contra una funcionària de la Institució de les Lletres Catalanes i contra Isaías Herrero, que és l'informàtic, recordem, amb qui hauria afavorit amb aquests 18 contractes menors. Us volia preguntar, per tot el que heu vist de judici d'aquests últims dies, per tot el que s'ha anat escoltant, per tots els testimonis, és evident que Borràs s'intentarà defensar fins al final, però després de les declaracions dels testimonis d'aquests dies, també de la setmana passada, no sé si creieu que hi pot haver algun gir més de guió, o com veieu, ara sí, amb una visió una mica més àmplia del que ha anat declarant tothom, quina és la situació a la que Laura Borràs es pot afrontar en aquest judici, Enric?
Sí, jo no veig que hi pugui haver alguna sorpresa, jo, despampanant, que pugui fer canviar l'escenari, canviar la pel·lícula, no? L'escena. No ho crec. No. Sobretot després d'haver escoltat avui les respostes que donava la Laura Borràs en relació a totes les acusacions, no? Especialment als advertiments que li va fer una de les funcionàries. Durant la seva declaració va dir: la vaig advertir diverses vegades i ella això ho ha negat, i fins i tot
s'han contradit totalment.
Sí, no, però s'ha agafat aquí, perquè jo crec que pot ser una bona línia de defensa si hi ha algun document que avala aquests advertiments, no? Perquè ella s'ha agafat molt aquí, a mi ningú em va advertir, no hi ha cap document que digui que m'avisi, fins i tot hi va haver un informe de l'interventor que ella va fer un recurs i que doncs va ser acceptat. És a dir, ha anat molt en la línia de desmentir una declaració en base a la documentació. Per tant, el que sí que m'ha sobtat és que no ha posat en entredit, almenys avui, la validesa dels mails, la validesa dels correus electrònics, on ella personalment donava indicacions de com s'havien de fragmentar aquests contractes. Aquí de moment no hi ha entrat, no ha dit ni que fossin bons ni dolents, suposo que formarà part també de la defensa i intentar demostrar que aquests correus electrònics es van capturar o es van aconseguir d'alguna manera fraudulenta. Per tant, contestant a la teva pregunta, no crec que hi hagi un gran daltabaix, o sigui, una declaració que sigui molt rellevant pel sentit de la causa, i jo crec que la seva defensa està molt en la línia de: bé, aquí hem vingut molt a parlar, però demostreu-m'ho en papers, no? I aquí és on, més enllà de la seva paraula contra la dels altres, aquí també el jutge o el tribunal haurà de també comprovar quina és la documentació que s'aporta que avali aquestes declaracions.
Recordem que demà, en principi, doncs, no hi ha sessió i que estem a l'espera que dimecres es presentin els informes finals de les parts amb, doncs, amb la declaració final de, que facin els advocats. Eulàlia, sobre el que dèiem ara de si pot haver-hi encara algun gir o com queda ara mateix pel que s'ha anat veient amb la situació de Laura Borràs.
Sí, jo crec que una mica vaig en la línia de l'Enric, jo crec que novetats no n'hi hauran. Sí que avui també hem vist una Laura Borràs que s'agafa també a la situació de drogadicció, no? De la persona que va cometre o que es va beneficiar de la fragmentació del contractes i per tant jo crec que també aquesta línia també és posar una mica en dubte, no? La veracitat del que va declarar aquesta persona. Al final, més enllà del cas Borràs, jo crec que aquí hi ha dues coses, no? Amb el cas Borràs jo diria que per una banda tenim un Parlament ara mateix amb una presidenta que no exerceix i amb una vicepresidenta en funcions, i això ho trobo que portem molts mesos arrossegant aquesta situació i ja vam dir en el seu moment que el Parlament no es podia permetre això, i ara què sumem? 9 mesos amb aquesta situació d'interinitat, no? I crec que ostres, que per la segona institució del país a mi em preocupa que encara seguim en aquesta, no, en aquest nus institucional que no hem desencallat. I després, per altra banda, evidentment, Laura Borràs no només la podem analitzar des de la seva dimensió com a presidenta del Parlament, sinó que també l'hem d'analitzar des de la seva dimensió com a presidenta de Junts, no? I aquí també crec que un cop hi hagi sentència, això és el que també serà molt important per saber si es manté de presidenta o no, després de quina manera argumenta Junts la decisió que es prengui, i a partir d'aquí també si algú ha d'agafar el relleu o no, perquè al final ara tot està a l'expectativa, no? I malgrat el partit té ara 2 mesos i a les eleccions, o en 3 mesos i a les eleccions municipals, no? Per tant, jo crec que això és un element. I després també hi ha un altre element que em sembla interessant del que plantejàveu avui, no? A l'informatiu, que és de quina manera també el tema de la fragmentació de contractes és algo que s'ha anat fent al llarg dels anys, no?
Sí, sentíem aquestes declaracions de Núria de Gispert, no? Que deia que era una cosa la mar d'habitual, no? Sí. En l'època de Jordi Pujol.
I a mi em sorprèn molt perquè aquestes declaracions, a veure, jo crec que això de la fragmentació de contractes és com tot, no? Molta gent pot fer el salt a la seva parella, però en qualsevol cas, si la parella t'atrapa i no teniu un pacte en què puguis ser infidel, doncs tens un problema i llavors has de baixar el cap i confessar. I dius, no, però és que molta gent ho fa i els altres, bueno, els altres no els han atrapat i a tu sí. A partir d'aquí, potser Laura Borràs tenia més l'ull posat a sobre. Però sí que és veritat que amb això de que tota la vida s'ha fet, a mi em sorprèn molt que això es fa i burocratitza molt les administracions públiques, no? Jo que he treballat diversos anys en administracions públiques, això de no poder passar d'un límit, doncs de vegades et dificulta la vida, perquè de vegades els tempos s'allarguen molt, no? Llavors em sorprèn quan la gent que diu, sempre s'ha fet, jo soc del parer, i això també m'ho parla molts cops amb les mascaretes, que si hi ha una norma, s'ha de complir. I si no, canviem la norma. Llavors em sorprèn que una persona que ha estat presidenta del Parlament, o sigui, no?, que és com la quadratura del cercle, digui que s'ha fet sempre, perquè al final és una justificació que dius, bueno, la llei la veu fer vosaltres, la llei la veu aprovar vosaltres. Per tant, si creieu que això, pel motiu que sigui, és burocratitzar massa alguna cosa o que genera una disfunció, doncs canvieu, i si no, heu d'acatar les normes. Vull dir, em sembla sorprenent la frivolitat pràcticament amb què ho ha dit Núria Gispert aquest matí, no?
Lluís.
A veure, hi ha diverses coses. Jo sí que crec que hi poden haver girs argumentals sorprenents, perquè veig que cadascuna de les persones implicades han agafat una via argumental diferent també. Al final, el dret és un meravellós joc de contrasentits, en realitat de contrasentits, on tot i que un assegura, en alguns casos inclús jura, dir la veritat, està licitat a dir mentida si és per defensar-se a un mateix. A partir d'aquí tenim declaracions del tot contradictòries entre una persona i una altra, una que diu que no era ella qui validava aquests contractes fraccionats, la responsable administradora que diu que sí que era responsable perquè ja ho sabia, una que diu que no hi ha documentació, l'altra que no pot demostrar aquesta documentació perquè realment no hi ha documentació, i bueno, i el més calent de moment encara és a l'aigüera. Per una altra banda, Laura Borràs ha basat molt la seva defensa, ja no defensa, jo diria que el seu argument d'estar ja present per un tema d'opressió, per un tema de persecució política, i conegut és que l'opressor no seria tan fort si no tingués còmplices dins del bàndol dels oprimits, i això és el que està intentant demostrar la llei, i per això deia que és un meravellós joc de contrasentits, premia a qui es declara d'alguna manera, qui declara culpabilitat. La qual cosa a mi m'esparvera, això, perquè un pot arribar a declarar una certa culpabilitat per sortir beneficiat de l'acord amb qui arriba aquest acord, que és amb la pròpia fiscalia.
Per que d'això encara tampoc no s'han sabut els detalls, ni quin acord exactament. No sé si dimecres, finalment, potser se sap quina rebaixa de pena s'ha pactat o no amb la fiscalia de la resta dels acusats.
Però el que sí se sap és que els diferents acusats havien preparat prèviament una defensa conjunta que ha quedat esmiculada pels interessos particulars i personals de cadascun d'aquests acusats, i això d'alguna manera ha desarticulat part de la defensa que tenia Laura Borràs. I després queda el paper de Gonzalo Boye, que ell sí ha basat tot moltíssim amb el famós hash que un ha après, que és això del hash, que ve de ser un còdic binari absolutament indesxifrable i inalterable, que si fas qualsevol modificació en un document, automàticament això obre una nova matrícula, un altre còdic binari indesxifrable, i etc. Això passa també amb el disdú. I, curiosament, la Guàrdia Civil no va fer un hash d'aquest disdú, amb la qual cosa tot el que conté aquest disdú pot haver estat modificat, i realment és així. Ja ho veurem.
Isabel.
Bé, jo crec que, a veure, per no fer una altra vegada coses que ja han dit els meus companys, no? lo del pacte en l'últim moment és un pacte que és molt i molt habitual i passa a vegades junts abans d'entrar a sala, i per tant, i és el dret legítim de qualsevol acusat a pactar el que consideri oportú. A mi em sembla que una de les coses que hem vist avui, i és veritat el que deia l'Enric, que no ha fet referència en els correus electrònics, el qual a mi em sorprèn, perquè durant tots aquests mesos la senyora Laura Borràs ha anat fent referència dient que aquests correus no eren seus i que aquests correus estaven falsificats i que no pertanyien. Avui no n'ha parlat. I també una altra cosa, quan col·loca la responsabilitat en l'administradora, en l'exadministradora, a veure, hem de tenir en compte una cosa, els testimonis estan obligats a dir la veritat, i el jutge, quan comença a declarar, els hi diu expressament que estan obligats a dir la veritat, i que si no diuen la veritat estan sotmesos a una possible pena, d'un delicte, no? Llavors, és evident que tothom té dret a defensar-se i tothom pot mentir, no? I el que passa que en el tema d'un testimoni, la pena punitiva, és a dir, si finalment es demostra que l'administradora va mentir, segurament la senyora Laura Borràs podrà, i em sembla que per defecte l'Estat pot anar contra una persona, contra un testimoni que menteix, i demanar-li responsabilitat per al delicte que comet, no? I per tant, ull en aquestes acusacions que es poden fer. I després una altra cosa, respecte al que deia l'Eulàlia. Avui hi havia, a la sala, hi havia, em sembla, el senyor Francesc Dalmases, i hi havia una altra persona de confiança de Laura Borràs. Però no hi havia cap altre representant, ni fora ni a dins. És a dir, jo crec que aquí s'està produint una cosa que és molt evident, i és que Junts per Catalunya està incòmode en aquesta situació.
Això és el que us anava a preguntar ara, precisament, si veieu una diferència entre el que va passar el primer dia, amb l'arribada de Laura Borràs i les persones que la van acompanyar fins a l'entrada del judici, amb el suport que ha rebut fins al dia d'avui. Si és una cosa d'alguna manera potser esperable, de que potser es busca més la imatge del primer dia, que seria una explicació, o que Junts potser ha fet una passa o mitja passa enrere i se n'ha mantingut una mica més al marge. Ara després ho traslladaré també.
Jo crec que sí, que està fent passes enrere, o si no, d'una manera més precavida, no? És a dir, està mirant a veure què passa, però la seqüència de fets, el que hem anat veient en el judici, perquè al final aquestes qüestions, quan són tan públiques, quan estan gravades i quan tu els veus en un minut, em sembla que és de delay, acabes sent testimoni de coses que moltes vegades no saps, no? Jo crec que això produeix una certa incomoditat perquè es produeixen, o tens la sensació que hi ha una sèrie d'evidències que, escolta, que al final s'hauran de demostrar, perquè digui per davant que la presumpció d'innocència de tots els tres acusats ha d'estar a sobre de la taula. Però després hi ha una altra qüestió que a mi també crec que fa lleig. És a dir, quan un acusat només contesta
en les preguntes del seu advocat. Jo crec que, a més, és un dret absolutament legítim, però quan no tens res a amagar i quan tens voluntat de transparència, etc., a mi, jo que he assistit a diversos judicis com a oient, canvia molt la percepció que tens quan un acusat està disposat a respondre a totes les parts, siguin aquestes les que siguin, ideològicament, et vagin més bé o més malament, que no sigui així. I a mi, crec que tothom té el seu dret, però sí que és veritat que probablement respondre a les qüestions de la Fiscalia, que són molt incòmodes, evidentment, doncs si un està tan segur de que allò que ha actuat doncs és absolutament legítim. I després, respecte al que dèieu del fraccionament dels contractes, a mi em sembla que, per més que s'hagi fet, no vol dir que estigui bé, no? És a dir, allò es feia sempre. I tampoc crec que aquestes declaracions de la senyora Gispert no van a favor de no va bé per la defensa de la senyora Laura Borràs, perquè si el que pretenies amb aquesta qüestió de dir sempre s'havia fet, dient que ho feia tothom, però si ho feia tothom no vol dir que estigués bé, i com deia l'Eulàlia, quan no te pillen doncs està mal fet, no? I si en aquest cas varen trobar el fet que la senyora Laura Borràs, si s'acaba demostrant, doncs no va utilitzar bé el sistema de contractació, pues haurà de responsabilitzar-se d'aquest fet.
Bueno, i que la Sindicatura de Comptes ja ha dit que hi va haver fragmentació de contractes, vull dir que això no ho oblidem, perquè a vegades com a país ens posem institucions, no? Ens posem organismes de control i després ens saltem les recomanacions d'aquests organismes de control, cosa que també és una mica curiosa.
Enric, sí. Sobre el paper de Junts també et volia preguntar.
Jo crec que sí, que hi ha un cert desendollament del suport. També és complicat mantenir durant molts dies seguits a primera hora del matí...
Per això deia que
sí,
segurament però, hi ha una part de...
Sí, però fixa't que així com al principi hi havia com més declaracions, hi havia, ara tot això està minvant... I jo diria, ho atribuiria també a perquè s'estan coneixent coses, no?, que fins i tot els espectadors que no saben gaire de què va poden crear alguns dubtes, no?, sobre el que realment ha passat. Dos apunts. Un, sobre el tema de si s'ha fet o no s'ha fet i tal, no? A veure, recordem l'origen d'aquesta llei de contractes. L'origen és, i jo crec que la gent ho entendrà molt bé, és perquè no s'assignessin contractes a dit. Mm-hmm. Perquè hi havia contractes a dit. Llavors això atentava contra la lliure concurrència. Un altre cas, per exemple, ara aquí, al Parlament de Catalunya, imagina't que hi ha un contracte per netejar els lavabos del Parlament de Catalunya, no? Hi ha un contracte, posem, de 50.000 euros. Si tu assignes a dit, sempre hi haurà l'empresa del teu amic... o de la teva amiga, que accedirà a aquest contracte. La llei diu, no, tot el que superi els 15.000 euros ha d'anar a concurs, i per tant poden tenir dret a fer aquest servei les empreses que s'hi presentin i compleixin amb les condicions que s'estan posant. Això, dit així, dona molta més oportunitat.
És fantàstic, i a més evita...
Efectivament, i evita l'amiguisme, i evita la suspicàcia. Aquest és l'origen d'això. Llavors, va començar amb una quantitat més elevada i va anar baixant, fins ara crec que són 15.000 euros.
Al... 15.000, crec que no incloent l'IVA.
Efectivament.
Sí, 15.000 més IVA.
Per tant, aquí el que t'està dient és que aquelles obres o aquells serveis que superin aquesta quantitat les has de posar a concurs. I si no les poses a concurs, estàs perjudicant a tercers. I no només estàs ajudant el teu amic, sinó que estàs perjudicant a tercers. I aquí ve, jo crec, la gènesi de la qüestió.
Clar, encara que llavors, els diners realment els utilitzis per allò que...
Sí, sí,
que
no, jo crec que no està...
Aquí no s'ha posat en dubte, no. El judici ha quedat clar que aquestes feines es van realitzar i que es van realitzar més o menys bé, vull dir que
sí,
això no hi és la queixa.
No s'està posant en dubte el què, sinó el com. I per tant, aquí pot haver un guany, un benefici de l'amic, presumptament, però un perjudici a molts altres que no van poder accedir. Per tant, jo dic que s'hagi fet o que es continuï fent, em sembla malament perquè va contra aquest esperit de la llei. I com es deia abans, si finalment decidim que aquest esperit no és el correcte, doncs canviem-lo. Però no l'hem canviat durant aquest temps, ni aquí ni altres parlaments. I la segona qüestió, que ja sé que diré i que ara se'm tiraran com...
Jo que volia anar tancant el tema i ara m'obriràs aquí.
Era sobre el tema de la interinitat del càrrec de la presidència del Parlament de Catalunya. I el que vaig a dir em sap molt greu. Però al principi, perquè jo era dels que defensava de que això no podia ser, de que la interinitat s'havia de resoldre, que la institució de la presidència del Parlament de Catalunya és molt important.
I mereix una estabilitat.
Efectivament. Però han passat uns mesos, i ara pregunto, s'ha notat? Hi ha hagut un mal funcionament del Parlament de Catalunya per tenir una presidenta en funcions, una presidenta provisional? Jo diria que no. Per tant,
des de quin punt de vista? Democràtic?
Punt de vista, no,
democràtic del tot.
Punt de vista de clar, funcionament.
Clar,
funcionament.
Depèn.
Sí, d'acord, estic d'acord, però de funcionament, diguéssim que ningú s'ha queixat.
No, administrativament ha funcionat.
Ah, exacte. Per tant, bé, jo insisteixo, jo subratllo que sóc dels que aquesta institució ha de tenir tota l'estabilitat i tota la validesa democràtica, però no ha perjudicat el funcionament del Parlament.
Lluís,
A veure, diverses cosetes molt curtes, però crec que en algun cas hem d'elevar una miqueta el nivell, perquè evidentment que el primer dia hi ha molt més xou, però forma part d'això, i això sí que és estètic, de que es vegi, de que hi ha un col·lectiu, hi van haver, lògicament, correus, hi van haver línies, whatsapps, etcètera, d'intentar ocupar allò amb gent que creia que aquest judici era polític i que per tant calia ser-hi. I això no es repetirà cada dia, però això és, crec que és de sentit comú. Igual que el paper de Junts, tampoc podem ser naïfs, estem en any electoral. Evidentment que per Junts és una gran incomoditat que la seva presidenta estigui en aquest moment acusada o sí, exacte, estigui acusada.
No amb any, sinó que falten demà faltaran 3 mesos.
Per això sí.
Vull dir que és...
Però hi hauran dues
mesos electorals.
Dues eleccions molt importants, una que no ens atén, que són autonòmiques fora de Catalunya, però municipals i generals. Per tant, evidentment que és una incomoditat i s'està veient perfectament amb la campanya de Trias. Per tant, sí, absolutament sí. I després, alguns detalls, diu, el fet de que no respongui, com deia l'Isabel, a parts d'alguna de les parts. Diu, és que queda molt lleig. Ja, però és que no ho fa per un tema estètic, ho fa per un tema estratègic i per tant jurídic, i perquè en el seu advocat, que és qui entén, creu que li convé fer-ho d'aquesta manera. Per tant, amb ella, que quedi lleig o que quedi bonic, li és igual.
Bueno, doncs potser no era lleig, sinó que la voluntat de transparència, quan tu no tens res a amagar i quan pots explicar qualsevol pregunta que et facin, és més pla, és a dir, és més evident quan tu respons
ja,
a totes les parts.
Entraríem en estratègies jurídiques que no coneixem.
A l'advocat, a veure, si tu has assistit... Però això és com tot.
Sí,
és com
un punt de vista estètic. Sí.
No tan estètic, però si tu et pregunten alguna cosa i et pregunten dels que estan a favor teu i els que estan en contra teu i pots respondre, doncs sempre sembla que allò que estàs explicant és més veraç, senzillament d'això.
Eulàlia, què volies dir?
Sí, també és veritat que si el punt de partida és que és un cas de Lawfare, llavors entenc que no contestes perquè assumeixes que la Fiscalia està actuant amb base Lawfare. Dit això, no, jo només diria amb la pregunta que tu feies de Junts, la desconnexió de Junts, jo també crec que hi ha una desconnexió vinculada a les xarxes socials. Jo crec que Laura Borràs és una persona que el seu lideratge també ha agafat molta potència en les xarxes, no? I a internet, i llavors jo crec que el primer dia, malgrat hi va anar gent, doncs 500 persones, no té res a veure amb el suport que ella sembla que rep cada dia. Jo crec que ella s'ha alimentat molt d'aquest suport sempre, no?, alimentat a través de xarxes, i és veritat que jo crec que ara hi ha una mica de trencament entre el que passa a Twitter i el que és la realitat, no? I com deia el Lluís, també hi ha una part de que la gent es va mobilitzar el primer dia, però també jo crec que Laura Borràs segurament està patint aquesta desconnexió. A vegades que ens passa que els que estem a xarxes ens pensem que tothom parla de tu, tothom et dona suport, tothom et critica, i després surts al carrer i la gent té altres preocupacions.
Sí, això és molt important, que la gent sàpiga que només el 12% dels catalans tenen un compte actiu
Twitter,
a Twitter.
No.
Només un 12. I d'aquest 12, només un 8% l'utilitza amb regularitat. I regularitat és un cop a la setmana. Mm-hmm. Per tant, tot això marca un gran univers que, a més, es mou per clústers.
Autoreferencial.
Dins del meu àmbit socioxarxer hi ha persones que pensen més o menys com jo, i crec que tothom pensa així perquè llegeixo gent que pensa com jo, però són diferents clústers que no tenen res a veure amb el carrer.
Ja per tancar aquest tema, i no vull que ens allarguem gaire, que tenim també una entrevista pendent, però és veritat, ara Lluís ho apuntava, que falta molt poc per les eleccions, no?, aquests 3 mesos, i sí que us volia plantejar fins a quin punt el jutge que porta aquest cas, el senyor Barrientos, creieu que pot jugar, entre cometes, en quan es publiqui aquesta sentència, no? Perquè ben bé no se sap quan serà, pot ser doncs, d'aquí els especialistes o qui ha anat seguint el judici diuen doncs, que podrien ser uns 2 mesos, pot ser més, pot ser menys. Creieu que també hi haurà una certa estratègia en això de que aquesta sentència es conegui abans de les municipals, o fins i tot que podria coincidir en plena campanya de
Mira,
les municipals?
Mira, seré molt breu, deixa'm respondre el primer. Jo crec que no té massa incidència, perquè les primeres eleccions són, per sort, les municipals, per Junts, per sort, per Junts. I són les més personalistes de totes les eleccions. Són les menys de partit i més de persona. Per tant, evidentment, qui pot haver o no, no ho sé, algun tipus d'estratègia que tingui incidència després electoral de cara a les primeres eleccions, que són les municipals, però en aquest cas, que és, crec que Junts té sort, perquè al final votes tant aquí com a Vallvidrera, a Arenys de Mar o a Sant Pol de Mar, a una persona més enllà de les sigles.
Estàs d'acord, Isabel?
Sí, jo crec que no respon a això. Jo vull sentir l'advocat Javier Melero, que parlava dels timings, no?, i que parlava, doncs, d'això, un mes, 2 mesos, em deia que aquesta sala és una sala bastant diligent i que, per tant, llavors, que si finalment coincideix una setmana, 15 dies abans de les eleccions o al revés, o és posterior, segurament tots podrem fer lectures dient que sí, que és estratègicament, doncs, s'ha fet després, etcètera, etcètera, però, bueno, no sé fins a quin punt pot tenir un recorregut realment que afecti el resultat d'unes eleccions.
Hola, Lía.
Sí, jo crec que sí que jugaran amb els tempos, només per fer la punyeta, perquè ja ho hem vist molts cops això, però en qualsevol cas crec que l'impacte serà menor.
Enric.
Jo crec que passi el que passi, hi haurà crítica i jo coincideixo que no tindrà gaire impacte. L'impacte jo crec que ja està amortitzat.
En fi, deixeu-me que canviem de tema, falten 20 minuts per les 10 de la nit i ja ho deia, canviem radicalment de tema per parlar del suïcidi, perquè avui hem conegut un altre cas, en aquest cas un intent d'un noi de 15 anys de la Ràpita amb autisme, que segons han denunciat els seus pares a les xarxes patia assetjament escolar. I esclar, això sumat també al cas de Sallent, que ens ha fet plantejar alguns dubtes sobre com s'ha de parlar o com no s'ha de parlar del suïcidi. La sensació que tenim és que anem una mica tots més o menys perduts en com s'ha d'informar sobre aquest tema, perquè hem estat durant molts anys dient que no se n'havia de parlar perquè es podia fer aquest efecte crida. Des de fa un temps els experts recomanen que al contrari, que sí que se n'ha de parlar perquè deixi de ser un tabú, i precisament d'això és el que volem parlar a aquesta hora amb l'Ariadna Rogero, que és portaveu d'Obertament, que és aquesta entitat que lluita contra l'estigma i també la discriminació que pateixen les persones que tenen algun problema de salut mental. Senyora Rogero, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Fa temps que es diu això, no?, que s'ha de parlar més del suïcidi, però el dubte és de quina manera s'ha de parlar. Ja sé que hi ha molts àmbits, els mitjans, la família, dins la societat, amb els amics. Se n'ha de parlar, no?, del suïcidi?
Doncs sí, se n'ha de parlar, i com tu deies, en qualsevol d'aquests àmbits, no?, tant a la família com a la feina, a l'escola, doncs se n'ha de parlar, però de forma curosa i sensible, no?, sobretot sent molt conscients de que és un tema molt delicat i que genera molt de dolor per les persones que passen per aquesta experiència, no?
Clar, durant molt de temps, ara ho dèiem, no se n'ha parlat perquè sempre es deia de, ostres, millor que no, perquè hi ha l'efecte crida. Hi és o no aquest efecte crida? Perquè si ara es diu que se'n parli és que ja no hi ha efecte crida, o de quina manera s'ha de fer perquè no hi hagi efecte crida?
A veure, l'efecte crida, el que ens diu l'evidència científica, és que es dona quan els mitjans no respecten unes recomanacions bàsiques, no? I el que es diu és que per evitar-lo cal que es pugui oferir prou context per entendre la dimensió d'unes circumstàncies que la gran majoria de vegades són molt complexes, i després a nivell més pràctic doncs no s'hauria mai de detallar el mètode ni informació molt concreta de on ha tingut lloc aquesta mort per suïcidi, sempre i quan això sigui possible, i sobretot doncs evitar el morbo, el sensacionalisme, i anar a buscar com una causa única, no? Estem parlant de la salut mental, és multifactorial, i hauríem d'anar a poder doncs buscar espais on es pugui aprofundir una mica més.
És a dir, el que ha passat amb aquest cas d'aquests bessons de Sallent, que s'ha especificat de quina manera es va cometre en un cas doncs el suïcidi i en l'altre cas aquest intent de suïcidi, el millor seria no saber com es va fer, no?
Sí, diuen que el mètode doncs d'alguna manera cap a les persones que estan en risc, és a dir, persones doncs que ja estan tenint ideacions i que d'alguna manera doncs, el pensament els hi volta pel cap, doncs es parla de que si els mitjans estan insistint molt, no?, i donant molts titulars especificant aquest mètode, doncs d'alguna manera estarien donant idees doncs, a aquestes persones que insistim es tracta de persones que estan en risc. No és un efecte crida cap a la població general, mm-hmm. sinó que persones que ja es troben en un estat vulnerable, no?
Clar, està durant tants anys sense parlar-ne, o que fos un tabú parlar del suïcidi, ha estat contraproduent, en realitat, per ara com s'aborda també aquesta situació?
Doncs és força probable, no? D'alguna manera penso doncs, que no tenim una cultura en la que poder parlar d'emocions en general, no? Crec que tothom tenim unes nocions doncs, de primers auxilis a nivell domèstic, no? Per exemple, quan algú doncs, es crema o passa algun petit accident a casa, però en canvi no tenim ni idea doncs, de com acompanyar o com reaccionar quan algú del nostre entorn ens diu que es vol fer mal a si mateix o que fins i tot està tenint aquests pensaments d'acabar amb la seva vida. No? Som incultes en aquest sentit, no tenim cultura, no?
I des d'on s'hauria de fer aquesta feina? És a dir, és que moltes vegades no es diu això s'hauria de fer des de les escoles, però és que al final també els hi posem moltíssima càrrega, no? Les escoles, ho han de fer les escoles, els pares, des d'on s'ha de fer els mitjans de comunicació? Qui té aquesta responsabilitat de que això pugui ser un tema que es pugui parlar amb una certa naturalitat a la societat?
La responsabilitat és evidentment col·lectiva, no? Des de qualsevol àmbit, tant des de la cultura com des dels mitjans, com des de l'educació, com des del propi entorn sanitari, es pot fer aquesta pedagogia, no? Això crec que hem de posar la responsabilitat en mans de tothom, de les famílies, de les persones, dels grups d'amics, no? I mica en mica doncs, canviar doncs, aquestes idees que sobretot el que més mal fan és que moltes vegades culpabilitzen a la persona que està en aquestes circumstàncies i això està clar doncs, que no ajuda, no? Perquè si la persona sent que el seu entorn, sigui quin sigui, l'està culpabilitzant, doncs li costarà molt més demanar ajuda, clar.
Moltes vegades també en aquests casos es culpabilitza la víctima, és a dir, moltes vegades se li diu a una persona que s'ha suïcidat, no? Es comenta, no? Ostres, no ha estat prou valenta com per superar-ho, o no ha pensat en el mal que feia la seva família. És comú que passi això, aquest tipus de comentaris culpabilitzant a la persona que ha pres aquesta decisió de suïcidar-se?
Doncs malauradament doncs sí, és molt comú i és molt perjudicial, no? I com et deia, doncs això és fruit d'aquest desconeixement que hi ha sobre la salut mental, el tabú que és el suïcidi en concret, no? I de totes aquestes falses creences que hi ha sobre la qüestió. I com et deia abans, no? D'una cultura que ens ha ensenyat doncs, que voler-se morir era un pecat, quan en el fons doncs, aquesta idea és molt més comuna del que ens pensem, no? És una qüestió molt humana i està clar que culpar les persones que es troben en aquesta circumstància no les ajuda gens, tot el contrari, no? Les aïlla i fa que el seu patiment doncs, es faci molt més gran.
Ara, com abans ho dèiem, que hem sabut d'aquest nou cas d'un intent de suïcidi d'aquest adolescent de 15 anys a la Ràpita, els seus pares han decidit fer-ho públic a través de les xarxes socials i ho han atribuït a les burles que patia per part dels companys perquè aquest nen té autisme també. Teníem el debat també aquí a la redacció si s'ha de parlar o no dels intents de suïcidi.
Nosaltres pensem que s'ha de parlar sempre de malestar, s'ha de poder parlar de col·lectius discriminats o vulnerabilitzats, a ser possible sempre donant veu doncs, a aquestes persones i fer-ho sense paternalisme, sense sensacionalisme, i fer-ho sobretot de forma més contínua, no? Anar-ho naturalitzant, no esperar que passi una desgràcia i que el tema aleshores té més risc de transformar-se en un tema morbós, no? I en la pregunta de si se n'ha de parlar en aquests casos, sempre, doncs, d'alguna manera, la resposta és que dependrà de com es parli, no? No totes les maneres de parlar sobre suïcidi són positives i això, doncs, els mitjans, si decidiu tractar-ho, heu de tenir molt en compte aquestes recomanacions que he comentat a l'inici i, sobretot, sempre tenir present que es poden convidar persones, testimonis que han passat per aquestes circumstàncies i que poden actuar com a referents per desestigmatitzar i desculpabilitzar a persones que puguin estar patint doncs, circumstàncies similars.
Per tant, entenc que malgrat que ara el moment actual, amb aquest cas sobretot que ens ha cridat molt l'atenció de Sallent, però també el que explicàvem avui, les circumstàncies són les que són, però pot ser un bon moment o es pot aprofitar aquest moment per abordar precisament el tema del suïcidi i per plantejar-nos de quina manera s'ha de tractar?
Doncs jo penso que sí. Penso que el moment és important perquè la societat està atenta i que, per tant, doncs, moltes persones que normalment no pensen en aquesta qüestió potser ara s'estan fent preguntes i que, per tant, és un bon moment doncs, per parlar del tema. No? El que passa és que, el que deia abans, no ens hem de centrar en el que és important, no? Que és en trencar aquest tabú, en eliminar quins són aquests falsos mites i aquestes falses creences i, sobretot, promoure que les persones que puguin estar tenint aquestes ideacions puguin buscar ajuda.
I acabo ja. No sé si els joves tenen més o menys problemes a l'hora de parlar del suïcidi. És a dir, ho tenen més normalitzat o menys?
Bé, nosaltres, des d'Obertament, que aquest any passat 2022 vam fer una campanya destinada doncs, a un públic jove, el que hem vist és que els joves d'alguna manera ho tenen molt més naturalitzat, no? I que aquestes xarxes socials que molt sovint doncs, estan tan demonitzades, no? Perquè molts dels continguts doncs, no són apropiats, per altra banda és cert que també tenen el benefici de que aquests joves que potser estan tenint algun tipus de malestar poden apropar-se a altres persones que són els seus referents, no? Amb qui s'identifiquen, i que sovint són testimonis molt, molt més reals, no? O sigui, són molt més àgils en la forma de compartir la informació i el que hem vist també és que els seus discursos molt sovint estan molt més en contacte amb els problemes reals de la seva edat, no? I del que està passant actualment a la societat.
Ariadna Rogero, portaveu d'Obertament, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui el 9C.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi bé, molt bona nit. Us demano si voleu fer un comentari molt breu sobre aquest tema, però és veritat que la societat hem anat evolucionant molt, no?, en els últims anys i sobre algunes coses doncs, ens hem tret doncs, molt de pes que portàvem, però és veritat que en el tema del suïcidi, no sé com veieu vosaltres, si encara és un dels temes aquells que costa parlar-ne i que costa encara traspassar, no?, aquesta barrera de dir n'he de parlar, no n'he de parlar, fins a on... Tots tenim, crec, una mica de dubtes, no?, a l'hora de plantejar-nos-ho.
Sí, de fet, el periodisme sempre hem estat doncs, aconsellats perquè en casos de suïcidi doncs, no donéssim bola, no donéssim publicitat per aquest efecte crida que tu has esmentat en aquesta entrevista. Però jo ara em pregunto, això ha evitat que s'incrementi de forma exponencial el problema? No ho ha evitat. Això, el problema que tenim ara és un problema gravíssim que s'ha incrementat i que, a més, jo crec que des de, per la part institucional s'estan encara instal·lats en la vella llegenda de que millor amagar-ho en lloc d'encarar-ho de forma més pública. I m'estic referint al cas dels bessons o les bessones de Sallent i així com altres. I llavors sempre surten a dir-nos els periodistes que, al tanto com ho expliqueu, ordenen i prohibeixen als menors que parlin amb els periodistes, vulneran els seus drets, els drets dels infants. O sigui, torno a dir, han prohibit als nens i les nenes i adolescents d'aquesta escola i d'altres escoles que parlessin amb els periodistes, no sé quina por hi ha d'haver, a més vulneran el seu dret a la llibertat d'expressió. Els nens també tenen dret a la llibertat d'expressió. Però què volen amagar amb això? Què volen amagar? Doncs jo diria que el que volen amagar és la seva ineficàcia, perquè no tenim prou psicopedagogs per tots els col·les, totes les escoles que hi ha. El problema s'ha incrementat d'una forma exponencial, torno a dir, el 48% ja està amb pensaments, en algun moment tenen pensaments suïcides, i això no és una anècdota, no és un o dos o tres, no, això és un gran problema. I no l'estem abordant com aquest gran problema. Però no per dir, ui, mira, quin problema tenen. No, escolti, parlar d'això vol dir i enviar senyals a les persones que tenen aquest malestar emocional, que ara és l'eufemisme que estem fent servir, doncs aquest missatge que et podem ajudar. et podem ajudar. Això que t'està passant pel cap, alerta que et podem ajudar. Però aquí s'acaba de dir en aquesta entrevista que han d'acudir als seus companys, però després els companys els estan dient que no parlin. No tenim psicopedagogs.
Sí, Enric, el que passa és que consideres amb mi que a vegades, segons amb quins mitjans, segons amb quins programes i segons amb quins periodistes, potser que els menors d'edat també els protegim de fer declaracions a quins productes,
que
no? Vull dir que aquí també hem de fer una mica d'autocrítica des del nostre sector, crec.
Però sí, correcte, però el que jo estic dient és... jo m'estic referint a que a les persones, des de que neixen, tenen uns drets. Que estan considerats a la Carta de Drets Humans de les Nacions Unides. Aquí a Catalunya els drets dels infants està super, escolta, sobretot els infants tenen també drets. Bueno, i no tenen el dret d'explicar-se. Quan dic infants estic parlant de nanos de 16-17 de 16-17 anys que ja tenen un criteri i que es poden expressar. I escolta, per què no poden parlar? Per què els hi prohibeixen? Després un acaba decidint on parla o no parla. Però és que, torno al tema, enviem un missatge clar a aquestes persones que tenen aquest malestar emocional de que els podem ajudar, però un cop els hi enviem, després proporcionem els mitjans de que els podem ajudar. Però és que aquí també hi ha el segon problema, és que no tenim aquests mitjans. I els pocs mitjans que tenim no detecten a temps casos com el de Sallent, que portaven 2 anys llargs, que era un clam en tot el poble, i ningú s'hi va arremangar i ningú va dir, escolta, a veure què li passa a aquestes persones. No, doncs, escolta, aquí no només tenim un problema de que s'ha volgut silenciar i que els periodistes hem de fer un acte d'autocrítica, sinó que aquí tenim un problema gran amb moltes arestes i que jo crec, per mi, que no s'està abordant de forma correcta.
Mm-hmm. Hola, Isabel, digues.
Jo diria que hi ha un element que està... plana sempre. El suïcidi fa molta por. Fa molta por perquè ens fa ser vulnerables. És a dir, quan algú es suïcida, ens sentim vulnerables perquè allò mateix podíem haver-ho fet nosaltres en algun moment de la nostra vida. Ens fa por. Ens fa por haver fallat. Ens fa por no haver estat. Ens fa por no haver-ho vist. Ens fa por no acabem d'entendre quan una amiga es suïcida, no acabem d'entendre com és que no ho vàrem veure, com és que no el vam ajudar, com és que tot i estar deprimit minimitzàvem el que li passava. Jo crec que aquesta és una qüestió. Ens fa por socialment parlar-ne i parlar-ne altament. I jo posaria 2 diferències. Quan un menor es suïcida, i es suïcida perquè hi ha una situació d'estrès emocional que no pot gestionar i que, per tant, han d'haver-hi més recursos, evidentment, més naturalitat, més normalitat, més parlar-ho en temes de salut mental, que jo crec que és el gran repte del segle XXI. Però, a més, hi ha una altra cosa. Diferenciar el que és el suïcidi també d'una decisió autònoma, que no és el cas dels menors. És a dir, que jo també penso que poder parlar del suïcidi com alguna cosa que en un moment donat una persona decideix que vol fer-ho... Jo tenia una amiga que es va morir lamentablement perquè estava molt malalta, però un dia m'explicava: mira, Isabel, si un dia arribeu a casa i em trobeu estupenda, vestida, amb les arracades que m'agraden, amb el vestit que m'agrada, no mireu res més. Ho he decidit, ho vull fer i s'ha acabat, no? I jo pensava, home, no, tal, però pensava, i tant, és la decisió lliure, la decisió més autònoma. Evidentment, això no vol dir que tot el suport i tota la gestió en temes de salut mental ha d'estar posada sobre la taula.
Sí, però aquí ja estem parlant d'un tema amb una malaltia que potser semblaria més a una eutanàsia.
Sí, però hi ha gent que, per exemple, està deprimit i decideix que no vol més. Això no vol dir que aquests menors, que lamentablement no han tingut temps de decidir gaire, perquè un nen amb 12 anys...
No sé si és una decisió lliure, vull dir, moltes vegades una persona, una patologia molt greu que li fa veure les coses de manera tan absolutament dramàtica que decideix treure's la vida.
Però és que
no és una decisió basada en la llibertat en absolut.
Jo crec que sí, quan un està malament i està deprimit, encara que...
Treure la vida no és una decisió de llibertat.
Ostres, a veure, no, jo no diria que no és una decisió de llibertat. És a dir, és una mala decisió de llibertat, absolutament dolenta. Però no és una decisió que no sigui de llibertat. Una altra cosa és que en aquests menors que tenen 12 anys que no han tingut temps ni de créixer.
I ni de veure possibles solucions.
Clar, ni de veure possibles solucions. És que jo he diferenciat...
Ets lliure quan has vist diferents solucions i cap d'elles està satisfet.
Exacte,
no?
A veure, però... ja sé que és un tema, el que poso aquí, que té moltes arestes, però crec que en general el debat és d'estar bé.
És veritat que hi ha el risc, a vegades, no? I que ha passat també molt, i que ens ho deia també la portaveu d'Obertament, de... romantitzar, aquesta idea de romantitzar una mica el suïcidi i que s'ha de diferenciar molt bé de les persones doncs, que realment tenen un problema mental i que veuen en el suïcidi com l'única opció possible. Vull dir que hi ha casos i casos, Lluís.
Després de sentir en Enric fer una apologia de la llibertat informativa, que em sembla molt bé, perquè realment és així, no, al final té més raó com sant. Vull dir, l'efecte crida és mentida. És mentida perquè la història ens mostra que és mentida. Perquè fa 10 anys hi havia 3.000 suïcidis en Espanya i ara hi ha 4.100 en només 10 anys.
Per tant, no és mentida el fet que parlar-ne generi l'efecte crida, sinó que el que diuen
que no
els especialistes, el que diuen és que especificar el mètode o molts detalls fa que potser una persona que ja té idees suïcides i que de totes formes doncs, potser hagués comès un suïcidi
pot tenir un
el cometi més rapidesa
sí.
o faci servir aquest mateix mètode i que per això es demana que es donin els mínims detalls possibles.
Però en tot cas, exacte, perquè al final el que és evident és que hem de parlar perquè, bueno, el que et deia abans, vull dir, hi ha 4.100 persones que es van matar l'any passat, ho van intentar el doble, 25 cada dia, van morir 12 cada dia. Per tant, aquest model està fracassat. Ens han de donar telèfons d'ajuda fins que ens falti l'alè. Ens han de repetir senyals d'alarma fins l'esgotament. Ens han d'ensenyar com ajudar a un
61024,
possible...
A un possible
afectat d'una cosa així fins al cansament, perquè al final hem de lluitar contra moltes coses. Hem de lluitar contra el bullying, hem de lluitar contra les polítiques socials que no eviten aquest drama. Hem de lluitar contra la hipocresia informativa, que moltes vegades basa en la informació, en alguns mitjans, com tu deies, amb la morbositat. Per tant, hem de lluitar contra moltes coses, però no silenciar-ho, perquè silenciar-ho vol dir que no existeix, i existeix, i cada vegada més.
Eulàlia, per tancar.
No, primer, felicitar la gent d'Obertament, que fa molts anys que rema amb molta solitud pel tema de la salut mental i lluitant contra l'estigma, i durant molts anys no se'ls ha fet gens de cas, i la feina que han fet és ingent durant tots aquests anys, no? Dit això, jo crec que a veure que, precisament perquè estem trencant un tabú, doncs ara aniran sortint molts casos, i això és una cosa molt dolorosa, i estem en un procés d'aprenentatge de com parlar-ne, perquè precisament els tabús tenen això, no? Que fa molts anys que estan amagats sota la catifa, que ara traiem tota la merda, perquè és així, en aquest cas de salut mental, de sota la catifa, i socialment n'hem d'aprendre, i en aquest procés d'aprenentatge doncs jo crec que avui quan sentíem un altre menor, jo la primera reacció ha sigut una altra persona, no, és que això ja passava però simplement no ho explicàvem, no? Mm. I ara comença, per tant jo crec que en aquest procés que ens han abocat les xarxes socials, perquè és així, jo crec que les xarxes socials han acabat de fer el clic, però jo crec que sobretot el concepte que ara deia el Lluís, no? Que al final això del suïcidi és una punta d'iceberg de molts temes, i jo crec que on hem d'anar també és a la profunditat d'aquest iceberg. No ens podem quedar només amb per què la gent se suïcida, perquè els perquès estan tan amagats i hem de fer tantíssima feina col·lectivament i individualment que tardarem molts, molts anys a treure tota la pols de sota la catifa.
Abans de donar pas a la informació, us haureu adonat que l'Enric, quan hem començat a parlar de tema, ha dit els bessons o les bessones, i us en haureu adonat també que ens hem referit a aquest cas de Sallent com els bessons i com no les bessones. Us ho explico perquè és una decisió que hem estat debatent, de fet l'hem debatut diverses vegades durant aquests dies a la redacció, amb el cap d'informatius, i és veritat que tot i que al principi ens generava alguns dubtes, perquè ni la família, ni l'escola, ni el seu entorn havien confirmat que hi hagués constància que l'adolescent hagués demanat aquest trànsit de noia a noi, el seu avi sí que va parlar divendres als mitjans i recordem que va dir això.
20 días atrás ella se corta el pelito como un varón, quería llamarse Iván, que no es un delito. Vestirse diferente tampoco es un delito. Se ve que hay gente que no lo entiende, no le da el cerebro.
Són unes declaracions, també va explicar doncs més coses del seu net. Per tant, ell sí que havia fet explícit que se l'anomenés com a Ivan, volia que se'l tractés com un noi, i per això aquesta explicació que avui també volíem donar, de que ens hi hem referit com els bessons. En fi, passant gairebé 2 minuts de les 10 de la nit, el que fem a aquesta hora és actualitzar la informació. Tormos, bona nit. Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Pedro Sánchez qualifica d'error que Pere Aragonès hagi evitat encaixar les mans amb Felip VI a la inauguració del Mobile World Congress. El president espanyol considera que és una equivocació. Argumenta que l'esdeveniment s'ha consolidat a Barcelona en bona mesura gràcies al suport institucional del monarca. Sánchez n'acaba de parlar fa uns minuts en una entrevista a Telecinco.
Una equivocació. Hay pocas ferias en España probablemente la única que cuente con este respaldo institucional tan sobresaliente, liderado por el jefe del Estado, por el rey de España, ¿no? Y creo que es una equivocación, porque también el rey de España ha contribuido a la consolidación de Barcelona como la sede permanente de este importante congreso que tiene una trascendencia mundial.
Sánchez també ha situat les properes eleccions espanyoles al mes de desembre i no pas al novembre, com havia apuntat algun ministre del govern espanyol.
N'hem parlat fa una estona a la tertúlia, el judici a Laura Borràs, que quedarà vist per sentència aquest dimecres.
Aquesta tarda, en la seva declaració com a acusada al TSJ, ha mantingut la seva innocència, assegurat que ni va fraccionar contractes ni va falsificar factures a la institució de les lletres catalanes. Demà no hi ha sessió del judici i dimecres serà l'últim dia quan sabrem si la fiscalia rebaixa les penes pels altres acusats a canvi de la seva confiança. Es presentaran els informes finals i les parts exposaran quines penes demanen abans que el judici quedi vist per sentència.
Els experts que recomanen parlar obertament del suïcidi, però fer-ho de forma curosa.
Després del cas dels bessons de Sallent i l'intent de suïcidi d'un adolescent a la Ràpita, els experts demanen ser molt conscients del dolor que pot causar parlar-ne. Obertament, una entitat que treballa per la salut mental i per desmuntar l'estigma del suïcidi, creu que pot ser bo donar veu a les persones que tenen malestar, però fer-ho sense paternalisme. La seva portaveu, Ariadna Roger, posa deures a l'hora de parlar-ne. Ho deia en una entrevista al 9C de RAC1.
Cal que es pugui oferir prou context per entendre la dimensió d'unes circumstàncies que la gran majoria de vegades són molt complexes, i després a nivell més pràctic doncs no s'hauria mai de detallar el mètode i sobretot doncs evitar el morbo, el sensacionalisme i anar a buscar com una causa única.
Recordem que hi ha dos telèfons d'atenció per a aquestes persones que es troben en aquests casos, és el 061 i el 024.
I els bombers continuen treballant a aquesta hora en un incendi que crema en una indústria de pneumàtics a Sant Boi de Llobregat.
I treballen una quinzena de dotacions, el foc no ha causat ferits i ja està estabilitzat. Tot i això, Protecció Civil manté en prealerta el Procicat i recomana als veïns dels barris propers que si veuen fum no surtin de casa. La recomanació afecta els districtes de Fonollàs i la Muntanyeta de Sant Boi o el barri de la Riera Cornellà de Llobregat. Mentrestant, els bombers, com dèiem, continuen treballant des de l'exterior de la nau per apagar els punts calents que encara hi ha a l'interior.
Gràcies, Pep. Fins ara.
Fins ara, bona nit.
Pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, tu diràs?
Doncs mira, farem teràpia una mica, després de la setmana negra del Barça, amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i David Bernabéu. També explicarem la lesió de Lewandowski, que avui hem sabut que té una sobrecàrrega muscular i que, per tant, es perdrà el
només
clàssic.
Només faltava això.
Sí, només faltava això. El clàssic de dijous contra el Madrid, se'l perd també Lewandowski, més enllà de Pedri i de Dembélé. I ens visitarà el Xavier Aldecoa. Va guanyar un premi la setmana passada, sí. Ortega i Gasset, ha presentat un nou llibre sobre el seu viatge pel riu Congo i el relacionarem amb el futbol, perquè el futbol ha estat una part molt important d'aquesta travessia que ha fet pel Congo el Xavi Aldecoa, i com sempre el dilluns ho tancarem amb el final feliç. I estem pendents de la gala de Best,
a
veure si guanya Alexia Putellas i Leo Messi, també els millors esportistes segons la FIFA de la temporada passada.
Doncs pendents.
Cap a dos quarts d'onze, quan comencem el programa, sabrem si guanya Alexia i Messi.
Just. Sí. Doncs mira, d'aquí a 25 minuts us escoltem, Aleix. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Martí.
Què tal?
Què hem de fer amb aquesta neu?
Doncs esperar-la encara unes hores més, sobretot a les comarques de Girona ara mateix, sobretot a l'Alt Empordà, Ripollès, Alta Garrotxa i Vanavant, ens diuen també des del Coll Sacabra, Cabrerès, està nevant una mica, nevada feble, intermitent, testimonial, no ha de passar d'aquí en general, tot i que es manté vigent l'avís de neu, perill per neu en comarques on és menys habitual aquest fenomen, pot aparèixer aquesta nit matinada al Vallès Oriental, Vallès Occidental, a l'Anoia, l'Alt Penedès, l'Alt Camp, per damunt d'uns 200-300 metres, ja no parlem de nivell de mar com aquesta nit matinada que ha nevat a Castelldefels, pràcticament doncs a la platja, sense agafar nivell de mar, però sí, aquesta imatge de Collserola que hem tingut ja no es repetirà, si neva o està fent aquest vespre nit en alguns punts de la costa, sense agafar, insistim, ja queda més endins la precipitació en forma de neu per sobre dels 400 metres, però són les escorrialles. Ja s'està acabant aquest episodi de neu a cotes baixes, un dimarts més variable, s'obriran clarianes a la tarda, tot i que no farà net encara amb alguns ruixats residuals, la cota de neu a la tarda s'enfila cap als 600-800 metres, i després el que es queda és el fred, el temporal de mar molt dur a la Costa Brava, i el vent, o sigui que haurem d'estar pendents encara del fred. Acabarem el febrer per la Porta Gran, en aquest sentit, toca abrigar-se molt bé, ara mateix 4 graus aquí fora de la ràdio, al centre de Barcelona.
Ja venen tots ben abrigats, no
pateixis. Perfecte. I aquest vent que s'ha de mantenir encara ben bé fins dimecres, i on sí que hi ha una mica de problemes amb aquesta pertorbació, doncs és a les Balears, a Mallorca,
sí?
Ja està nevant.
Hem vist algunes imatges. imatges que, déu-n'hi-do, eh?
A 150-200 metres està agafant la neu fins i tot, i allà pot continuar nevant. El temporal de mar també serà molt dur, i a la Serra de Tramuntana, al nord de l'illa de Mallorca, les acumulacions de neu poden ser molt, molt importants, realment.
On no ha agafat és el teu poble, eh, la neu, Martí?
No, va nevar i no va agafar.
Ahir a les xarxes vas fer una aposta...
Sí.
Tocarà tallar-te els cabells.
Tocarà. Quin remei.
Gràcies, Martí, que vagi bé. Bona nit.
Has dit la mida amb què te'ls tallaves?
No ho ha dit, no ha especificat, no?
Així, clic-clic.
Sí, arreglem i ja està, no?
És una feina de mesos, eh, això.
Ai,
però...
sí, any i mig.
En fi, ànims, Martí.
Gràcies, bona nit.
Així fer. Passen gairebé 8 minuts de les 10 de la nit. Escolta'm, com està el tronc de la llar de foc d'aquí darrere del Lluís?
M'he tret la jaqueta.
Jo diria que és bucle, eh?
No, una mica sí que s'ha cremat.
Sí, diria que una mica.
Sí, home, sí, aquell d'allà a la dreta.
Triga molt, eh?
No, però...
Home, un tronc així tan...
És un carrusel. És un carrusel.
Hauríem d'haver fet una fotografia i ara comparar-ho, però vaja, no ho hem fet. En fi, Lluís, Enric, Eulàlia, Isabel, ja ho sentit, eh? Abrigueu-vos ara a sortir, que aquí dins fa força caloreta i ara notareu el canvi de temperatura.
I sigueu feliços.
Que vagi bé, bona nit. Ara de seguida tornem amb el No s'ha parlat prou d'avui amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres.
RAC 1. El futur no consisteix a viatjar en el temps per fotre-li la xapa a Freud. El futur és que el jovent d'avui rebi atenció psicològica gratuïta. Si tens entre 12 i 22 anys, posem a la teva disposició un equip de professionals que et donaran suport psicològic al teu districte. Entra a barcelona.cat/consulta'm i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Ah, mira, he estat pensant a canviar la distribució. No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
RAC 1.
Un Henry Miller dirigit per David Selves? Tots eren fills meus. Una peça ambientada als anys 40 que tracta del poder dels joves en la construcció d'una societat justa. Amb Quim Ávila, Clàudia Benito, Jordi Bosch, Eduard Buch, Eduardo Lloberes, Francesc Marginet, Gemma Martínez, Clara de Ramon i Emma Vilarasau. Del 22 de febrer al 26 de març a Teatre Lliure de Montjuïc.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonet.
Passen 10 minuts de les 10. Candela Figueres, què tal? Com
molt
estàs?
Bon, ai, molt bon dia. Molt bon dia.
Ui, està despistada. A la pregunta de com estàs...
Molt bé, és que amb aquesta llar de foc estic desubicada.
Estaves hipnotitzada una miqueta, oi?
Sí, estic desubicada. Hi ha una llar de foc aquí en format pantalla, que ja ho deu haver dit tothom tota la tarda a RAC1.
Sí, sí, però, sí. En Lluís tenia la sensació que s'estava cremant l'esquena allà.
És que, clar, al final penses que aquest foc és real.
Jo us he de dir que el vaig mirant i penso... Ai, quina calor.
Quina calor.
O sigui, realment, em sobra el jersei. Potser és que fa calor, aquí dins, també. Però, sí, sí. Què tal, Anna Priscila Magrinyà?
Molt bé, molt bé. Et puc comentar una petita cosa ara que estava comentant, que estava escoltant la tertúlia?
Sí, perquè la secció es diu No s'ha parlat prou, sí. I precisament una de les coses que no s'ha parlat prou és del suïcidi.
Mira, perquè us estava escoltant ara i ho he trobat molt interessant, perquè sempre pensem que durant molts anys s'ha pensat que del suïcidi no s'ha de parlar perquè aleshores provoca l'efecte copycat, no?
Sí,
que algú et copiï. I això en realitat ve del 1974. Hi ha un professor, un investigador, en David Phillips, que fa un estudi que parla de l'efecte Werther, que es refereix a la novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, que és un noi... Si mai heu patit mal d'amors, que segurament...
Oh, mai, mai.
Qui més, qui menys l'haurà patit.
Anava a dir sí, i l'altre mai.
És un una novel·la espectacular per adonar-te'n com et sents de desgraciat quan algú no t'estima i tu estimes aquella persona, eh? És perfecta per descriure aquell sentiment. Al final de la novel·la, aquest personatge, en Werther, se suïcida. I aleshores diuen que en aquell moment, quan la novel·la es va publicar, hi va haver nois joves que van replicar el que havia fet Werther a la novel·la, el personatge, sí. I que aleshores aquest senyor, doncs, molts segles després, l'any 74, publica un estudi i diu: no es pot parlar del suïcidi perquè hi haurà gent que ho copiarà.
Aquest efecte crida,
això ha passat després amb en Kurt Cobain, s'ha explicat altres vegades, però la qüestió és que molts anys després han sortit altres estudis psicològics que diuen: no, no, és pitjor no parlar-ne, perquè aleshores la persona que té aquests pensaments no sap on acudir que fer aquesta cosa de no en parlem, sí, sí. Evitem-ho. Només comentar això, que venia d'aquí, dels sofriments del jove Werther, i que a vegades es fan estudis psicològics que caduquen.
Que s'han de revisar.
Que s'han de revisar.
Com ha passat, doncs, ara amb el suïcidi, ara no, des de fa uns quants anys, de fet, i també com hem parlat fa només una estona, la portaveu d'Obertament, doncs, que se n'ha de parlar de forma curosa, sense adornar-ne detalls, sense explicar el mètode, però sí que se n'ha de parlar. Va, de què més no s'ha parlat prou, Candela?
Doncs jo anava a parlar d'un tema completament diferent, que és com dormíem en altres èpoques de la història.
Perquè que dormíem diferent?
Exacte, donem per suposat que...
Dormíem millor?
Millor?
Això segur.
Millor, no ho sé, però diferent segur, no? Tots donem per suposat que marxa el sol...
Ara estava pensant, en totes les èpoques deuen tenir les seves coses dolentes, eh? Perquè en algunes èpoques devien passar molt de fred, també.
Fred, a la prehistòria dormien sobre pedres, vull dir, més còmodes que nosaltres, no crec, no? Però, vull dir, tu t'imagines que algú se'n va a dormir, marxa el sol, cau la nit, se'n va al llit, al jazz, al que tingui, tanca els ulls i fins l'endemà al matí, no? En principi, si no tens insomni, si no ets d'aquells que tens les orelles més fines que el gos que et desperta qualsevol cosa, o bé. Però en principi tots tenim idea clara de que dormim d'una sola tirada. Doncs això en altres èpoques de la història no era així. Absolutament no era així. De fet, es dormia en dues parts.
Ah, sí?
Sí, i això ha passat almenys a l'edat mitjana, se sap que aleshores passava, i ho va descobrir un historiador que es diu Roger Ekirks. A partir d'ara li direm Roger, ja sabeu que jo a mi m'agrada catalanitzar tots els noms, que estava...
O inventar-te'ls directament.
O inventar-te'ls, perquè clar, tinc aquesta oïda per els idiomes tan bona i despamparant.
No recordarem
que...
algun diàling de la Candela aquí, aquesta ràdio.
Sí, he donat grans moments en el diàling, jo.
Home, o sigui... si s'ha de recordar,
recordarem
algun dia. O sigui.
Bueno, doncs el Roger, no?, deia que estava remenant documents per escriure un llibre sobre la història de la nit a l'edat mitjana i a la revolució industrial. Quan dic història de la nit, sobretot remenava sentències que estaven a l'Arxiu Nacional del Regne Unit. I va trobar el concepte de sobte de primer son. I va dir, hosti, si hi ha un primer son és que n'hi havia un segon, no? Alguna cosa passa. I, de fet, va trobar un cas, que era el de la Jane, posa música d'investigació, sisplau, que deia...
Ui!
Bueno, això és una mica expedient paranormal.
D'investigació, que fan por.
No, una mica no, és expedient X segur.
Però ja va bé. La Jane... diu, tenia 9 anys i va obrir els ulls. Ella i la seva mare acabaven de despertar del primer somni de la nit. Aquí tenim el concepte. Diu, la seva mare es va aixecar i es va aproximar a la xemeneia, es va posar a fumar la pipa com si estigués esperant alguna cosa, i de sobte dos homes van aparèixer per la finestra. La van cridar, li van ordenar que baixés, va agafar la jaqueta i abans de marxar li va dir a la seva filla que es quedés quieta i que tornaria abans de que sortís el sol. No hi va haver més explicacions, la seva mare no va tornar mai i va ser assassinada. Però clar, aleshores en Roger va dir, hosti, aquí ja tenim el concepte del primer son, va seguir investigant i després...
Hem de seguir amb aquesta música?
No, no, ja la podem treure.
Mal rotllo, saps?
Va trobar un altre assassí que també matava les seves víctimes entre un somni i l'altre. És a dir, ella es despertava el primer son, anava a fer les seves coses i després continuava dormint. Llavors, el Roger va continuar investigant i aquest somne bifàsic, o de dues parts, consistia en que a les 9 de la nit aproximadament s'anava a dormir fins a les 11. La gent en aquella època, molts dormien en comunitat, és a dir, no dormien individualment, a no ser que fossin rics. A les 11 es despertaven i estaven desperts fins a la 1 de la matinada. Contem que aleshores no hi havia electricitat, anaven amb espelmes, per tant, què podien fer? Doncs a vegades posaven llenya al foc, com aquest foc estupendo que tenim aquí ara,
sí.
O anaven al bany, o prenien algunes medicines, si eren pagesos eren grangers, anaven a mirar els animals, també feien feines domèstiques, com cosir al costat de les espelmes o del que tinguessin, i si eren cristians, també van trobar un filon aquí en orar. En utilitzar aquest període.
Però era el Netflix de l'època.
Sí, però a més, com que molts dormien junts, aprofitaven per parlar, perquè la gent estava cansada, havia descansat una mica i parlava. I fins i tot es deia que era un bon moment per tenir sexe, perquè també doncs havien descansat després de tot el dia de treballar i era un moment en què si les criatures o algú no s'havia despertat, doncs ells feien, no? I aquest somni bifàsic s'ha trobat que es feia a Itàlia, França, Espanya, Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud i a l'Orient, és a dir, que és una costum bastant extensa i també que feien molt, han fet altres animals, és a dir, no
acabo de veure, perquè quan fa dues hores que dorms i et despertes, dius, doncs mira, a mi em passa cada nit, dormo 3 hores i em llevo.
Hi ha molta gent que ja li passa.
Ara, això del sexe, a les 3 del matí em fa molta mandra, Candela.
Jo prefereixo parlar, potser, segurament, però...
Jo ni això.
No, però... Es calcula que això ho vam heredar des de la prehistòria, arriba fins a l'època industrial, que és quan hi apareixen les bombetes, i llavors la gent se'n va a dormir més tard i allarga el seu dia, i per tant ja no es desperten a mitjanit, canviem els hàbits, però fins i tot surt a l'Odissea d'Homer. Hi ha referències a aquest somni. Vull dir que si la gent ara es desperta o a mitjanit té ganes de, jo què sé, escriure un llibre, doncs que s'hi posin, que potser, doncs, no ho sé.
M'has fet veure una cosa que no sabia, perquè us dic de veritat, que jo em llevo cada dia a les 3 del matí.
Sense alarma ni res.
No.
Però sempre t'ha passat o d'un temps cap aquí?
Fa molts anys ja.
Sí.
Si dorms dues o tres horetes... Em llevo i després a partir d'aquella hora ja no és el mateix, eh? Vaig anant dormint però em
desperto. Però ho aprofites per escriure llibres entremig?
Ho aprofito pel que puc, Ana Ballonesta, que són moltes hores treballant, doncs ja ho saps.
Pots provar-ho, intentar canviar el son. Si et despertes, aixecar-te a fer alguna cosa, això hauries de fer jo crec que almenys uns 20 dies per agafar la costum, però després...
Mira, ara la Candela és el doctor Estivill.
No, és que vaig llegir un reportatge...
I això dels 20 dies, deixeu-me dir que no acaba... No, però... O sigui, molts ànims, però no acaba de funcionar.
Vaig llegir un reporter que ho havia fet. No vaig... Em va fer mandra llegir-li tot el reportatge.
No diguis el nom, Vaig llegir el titular.
Sí, vaig pensar, és interessant, però ja em vaig quedar mitges. Però vull dir que sí que a vegades ens castiguem molt de dir no dormim bé i potser despertar-nos no vol dir que no dormis bé del tot. O almenys en èpoques passades era molt normal.
Jo el que havia llegit és que saps que hi ha gent que és de matí i gent que és de nit i aleshores et sents malament. I estava llegint un llibre de Why We Sleep, ara m'he fet l'esnob, però de veritat que
ara he pensat si sembla un nou anglès.
Perquè dormim.
Perquè dormim.
I també diuen que ve de, doncs això, d'èpoques antigues, quan estem a les coves, el que és per sobreviure necessites que algú vigili, que no vingui cap animal. Mm. I aleshores ja de manera natural el que fa el cos humà és que hi ha gent que és de nit i gent que és de dia. Per tant, hi ha gent que a la nit...
Feien
torns, però ja de manera natural ja hi havia gent que de nit doncs, es quedava més desperta i gent que ho feia de dia. Sí. I això ha succeït fins ara. Per tant, moltes vegades que diem aquesta gent de, no és que a la nit no dorm i després no es desperta i els veiem malament. No, són gent que realment, doncs, escolta'm, el cos els funciona d'aquesta manera. No és que siguin mandrosos. Alguns sí,
Vull dir que hi ha de tot.
Però que des d'antic estem programats d'aquesta manera.
Jo, si no sap greu, continuaré dormint les hores que pugui, siguin 6, siguin 7, seguides,
Tu aprofites.
Ara a mi m'ha vingut al cap que jo de petita moltes vegades estudiava que ma mare em deia, estàs com un llum de ganxo, però a mi em passava que m'entrava el son, m'anava a dormir unes hores, em despertava al cap de dues hores, estudiava una estona, em tornava a cansar, tornava a anar a dormir i em tornava a aixecar al cap de dos i seguia estudiant. Ma mare deia, no provaràs. Però sí que provava, però realment em passava i ara ho he entès tot perquè l'edat mitjana ja es feia, home.
Ballonesta, tu aprofita ara que tens aquest horari, això. No fos cas que te'l canviïn aquí a la ràdio.
Ja portes molts anys.
Dorm una miqueta més. Va, Anna Priscila, de què no s'ha parlat prou?
Doncs mira, d'una qüestió que segurament no us interessarà gaire, però jo hi penso moltes vegades.
Molt bona manera de vendre el tema,
ja saps que sempre venc molt bé el peix. No, però de veritat, el costum que ens ofereix la monotonia. Què vull dir amb això?
Shakira. No, és que m'ha vingut la monotonia ara.
Ostres, és veritat, no hi havia pensat en això.
Home, jo estic pensant, imagineu-vos però no m'ha sortit espontàniament.
Per això estic jo, Anna, per recordar-t'ho.
M'explico. Estem acostumats a veure tot allò que ens envolta de prop, no? El camí per anar a casa, el camí per venir cap a la feina, el camí per anar a ballet, per anar a atletisme, per anar a prendre trompeta. I aleshores, al nostre voltant ja es converteix en una qüestió monòtona. Potser el primer dia et fixes en aquell edifici, en aquella finestra mig oberta, en aquell cartell que està mig arrencat, però al final després tot et sembla normal. Per què dic això? Mira, fa molts anys estava de viatge a Croàcia i entràvem a Zagreb, a una ciutat de la costa, i em va semblar una ciutat, o sigui, una entrada a la ciutat com molt lletja, que és una cosa totalment injusta, perquè llavors vaig pensar, perdona, tu quan vas a Reus... entres per qualsevol lloc, excepte la carretera de Tarragona, quan entres per la carretera de Tarragona, que aleshores veus la Prioral, que està allà ben maca, tal, els Reus Ploms, a la dreta, tot plegat, queda maco. Però les altres entrades de Reus són horroroses. Què passa? Tu estàs acostumada a veure aquestes entrades.
No passa res, no?
No passa res. Però en general...
Però ho són.
Però no et dona aquesta sensació de... Estem escoltant la Shakira, no?
Sí.
Jo aquí us estic obrint el meu cor, els meus pensaments profuns.
Ella també. Ella
no,
també.
segueix. Sí. Però aquesta és la cosa, que la gràcia que té... El costum, no? Que quan veus alguna cosa de nou et dona la sensació que potser és lletja o és maca o és tal, però després t'acostumes. O, per exemple, no sé, vosaltres si heu viscut en... Vull dir, ara que toqueu caler, potser ja però sí. En casa de lloguer, gent de casa de lloguer. Entres en un pis que dius, ostres, mira, m'agrada molt aquest pis perquè està bé per això, per l'altre, per tal, però té aquesta paret llegíssima... problemes del primer món, eh?
T'acostumes.
T'hi acabes acostumant.
Mira, jo tinc una taca d'humitat enorme.
Home,
de la veïna, no, de la veïna de dalt, que l'hem de solucionar, però no,
això creieu quin és l'exemple?
I m'he acostumat a veure-la ja.
Sabeu quin crec que és l'exemple més gràfic d'això? La casa dels vostres pares,
per exemple.
És a dir, perquè sempre l'heu vist d'aquella manera i a vosaltres us sembla
normal.
Que està bé,
no?
Clar. Però clar, entres a casa dels pares d'un altre i dius, quin horror!
Com és que no han canviat els mobles des de que es van casar?
Sí o no?
És això.
I llavors vaig a casa dels meus pares i penso, ah, clar, que aquí tampoc no els hem canviat, eh? Clar, és això. Mira, i tu parles dels mobles, i ara faré una cosa que potser ja se'n va una miqueta més enllà, però l'olor. L'olor de casa dels avis.
Mm. Oh.
L'olor de casa dels avis, tu ja estàs acostumada.
Sí.
Quan vas a casa dels avis d'algú altre, dius... Perdoneu, però és el costum.
Sí.
És el costum, que al final, doncs... El...
Sí, la conclusió quina és?
No, la conclusió al final és que moltes vegades ens sorprenem per coses que veiem de nou i diem, això és lleig, això fa pudor, això no sé què, això tal, però que ho tenim en el nostre dia a dia i que no ho hem vist ni lleig, ni que faci pudor, ni que tal, perquè és la nostra realitat i que al final la realitat ens fa conviure amb una sèrie d'imatges que potser d'una altra manera ens pensaríem que no ens agradarien, però que ens acabem acostumant a tot.
Totalment.
Potser aquesta és la conclusió, no ho sé.
Sí, perquè ens adaptem, perquè som humans, que és la nostra gràcia.
I per segons què, mira, ja està bé, perquè Home. Si no ens hi acostuméssim... Imagina't que la Candela no s'hagués acostumat a l'ataca aquesta d'humitat. I cada vegada que entrés allà...
Però... Amb això, Candela, he de dir que mira-te-la, perquè
arribaran fons. Vull dir que una cosa és, que és un moble lleig i l'altra és una taca d'humitat.
El tema és que la veïna està de vacances i no arriba, però quan torni, però clar, se n'ha lluny dos mesos.
Ara després, quan sortiu, acabeu de resoldre els temes aquests. Va, Candela, què més? De què no s'ha parlat prou?
Que torna la moda dels 2000.
Quina?
La dels 2000. Mira.
La de ser jove, concretament. La nostra era la de ser jove, el 2000.
No, perquè la meva... O sigui, tot va començar perquè jo la meva investigació va començar...
Nens, no joves. Nens.
Ah, estàs parlant de tu, no?
Sí. Jo era jove, clar. Tu eres nena.
Exacte.
Vinga, va, sí. Ja ha quedat clar.
Jo també era jove, Anna Pris. Total, que la meva investigació va començar aquest cap de setmana quan una de les meves millors amigues em va fer 40. Ah, li fa molta mandra dir que em fa 40. Diu, pues ho celebrarem com quan en teníem 16. Dic, ah, molt bé, molta lògica. Total, que vam haver d'anar totes vestides dels anys 2000.
Uf.
Llavors, què vol dir això?
Jo tindria feina, per...
Jo això no t'ho vaig fer, eh?
Però... No.
Jo vaig tornar a casa dels pares, com hi havia els mobles, també hi havia la meva roba dels 2000, i això vol dir pantalons encampanats i estrets, baixos de la cintura, allò ran de gespa...
Aquell semblancat,
El semblancat...
Que parlàvem un dia.
Exacte, samarretes ensenyant-me el deic, faldilles sobre els texans...
Perdona, això vol dir que la roba de quan dels anys 2000 encara t'hi cap? A mi no m'hi cap ni per una cama, fill meu.
És que els pantalons no els vaig trobar i no vaig poder comprovar. Però les sabates, per exemple, que eren les típiques Martins, sí que me les vaig posar. Després els típics cinturons metàl·lics, les pulseres Power Balance, aquelles que se'n recordeu que en principi...
Vas comprar pulseres Power Balance?
Me les van regalar. No reconeixeré haver-les comprat en antena.
Ets dels
2000? Sí, clar, jo els 2000 tenia 16 anys. Llavors, me va enganxar aquella època, xandalls amb botons oberts al lateral...
No!
Et dic que està tornant aquesta moda. Llavors, clar, bàsicament...
Ni els 2000, això.
Sí. Extensions de cabell, aquelles metges de colors...
Jo és que la primera vegada que m'he fet metges no fa ni un any, vull dir... És que tu ets un senyor gran dins del cos d'una persona jove.
No li diguis això.
Ara t'has ofès, perquè t'he dit-lo de nena i jove i tal. Ja me l'ha tornat.
Total, que vam sortir al carrer com si fóssim les Britney Spears de l'any 2000. I llavors jo sortia, i encara pitjor perquè era una setmana després de Carnaval, que pensava, vaja, ridícul, estic fent. Vaig sortir amb el cap cot, amagada, perquè ningú em veiés, pensava, m'apedregaran pel mig del carrer per anar amb aquestes pintes, i arribo al local i tothom estava eufòric. Dic, com que...
és que anem a la moda, que els 2000 han tornat. I efectivament, tot el que hem guanyat amb la pandèmia, amb xandalls amples, amb samarretes amples, s'està perdent per aquesta merda de moda dels 2000, perquè a part és, torna a, i ara posant-nos sèries, torna l'anorèxia. És a dir, torna aquesta primor excessiva que es va portar en els 2000, que a més, artistes reconegudes, com la Britney Spears, la Christina Aguilera, van dir que van patir problemes alimentaris, trastorns alimentaris, arran de la pressió estètica d'aquesta moda, també està tornant. Llavors dius, no recuperem modes xungues, sisplau, perquè no, val? Les botes sí, però els pantalons estrets no. Però com que no us vull deprimir, també us dic...
És que estic pensant, estic pensant la roba dels 2000, però digues.
Doncs ja, si vols, torno a fer tot un repertori.
No.
No us vull deprimir, també us dic que torna la música dels 90. Més que torna, hi ha un festival que la recupera, que es diu els Love the 90s Festival, es fa a Madrid i a València.
90s?
Bueno, en anglès, correcte.
Ah. No, dic potser Madrid.
Bueno, amor etern als 90, d'acord? I llavors, atenció, perquè només al principi de la promo sona així.
Los secretos.
He muerto y he resucitado.
Aqua. Social.
Què? I aniríem així, King Africa, jo què sé, hi ha de tot, hi ha Chimo Bayo, hi ha OBK, hi ha les d'ella baila sola, però només una, perquè es va quedar sola. Bueno,
sí que...
En fi, són més de 40 artistes, 3 escenaris, jo ja he comprat l'entrada, perquè he pensat, aquí
ah,
no
sí?
M'ho perdo. Sí, i tot va començar amb un
però
concert.
Però hi seran els artistes, eh?
Hi seran.
Els que estiguin vius, sí. És a dir, desat en formol durant
és
tots aquests anys,
any,
eh?
És el segon any, sí, és el segon any que es fa en format festival, va començar el 2017 en un format concert.
T'estàs equivocant.
Com que m'estic equivocant?
Greu. No, t'estàs equivocant perquè aniràs a veure aquests artistes i veuràs com estan ara i diràs, m'hauria d'haver quedat amb la imatge dels 90.
No, perquè jo no els escoltava. Jo només els escoltava, no els veia als 90.
Val, vull dir, jo no sé,
el Pont Aeri, no sé com era la noia que cantava Pont Aeri.
Bueno, jo això no hi idea, però jo... segur que ara no fa la mateixa fila que en el seu moment.
Bueno, jo em posaré les meves botes dels 2000 i m'anirem a aquest concert dels 90 i us explicaré.
I jo de tot plegat, saps el que més m'ha cridat l'atenció? Que a casa els teus pares guardin la teva roba dels anys 2000, perquè a mi a casa m'han obligat a fer unes neteges que no queda res.
Perquè
a casa vostra, tu van a
normalment guarda? La gent de poble tenim més espai, a casa, i tu ets de poble, Ballonesta, no te n'oblidis.
Sí, però de poble sense casa, de pis. Més aviat. Vull dir que hi ha la meva habitació amb els meus mobles.
No hem fet un gimnàs a casa
però...
teva, no, encara?
No. Hi ha la meva habitació tal com estava.
Sí.
Però la roba no.
Però a veure, si tu marxes de casa, als 18, la roba es queda. Si tu no tens mai una nova casa en el poble, et mantenen l'habitació.
Sí.
I llavors a mi em mantenen l'habitació del dia que vaig marxar. És així.
Jo, per sort, hi ha moltes coses que ma mare va dir, saps què?
Això fora. Sí, jo crec que també, perquè he recordat això de les faldilles sobre els texans i mare de
Déu. Jo guardo uns llibres encara.
Va, Candela, Anna Pris, que vagi molt bé.
Bye, bye.
Fins aquí 15 dies. Nosaltres ho anem deixant aquí, abans de donar pas al Tu diràs, de què parlarà demà el Basté, Pep?
Doncs d'hipoteques, després que l'Euríbor acabi el febrer per sobre del 3,5%, ho analitzaran amb l'advocat Nas.